Real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu.
Molt bon dia, són les 12:02. Quines ganes tenia de poder parlar amb vosaltres, de que m'escoltareu. A mi també m'agradaria poder escoltar-vos. Avui estem entre 30 d'abril i hem estat 2 dies en silenci, almenys jo, el meu company Javi Mata, i per la esprega poder fer la tertúlia. 2 dies d'ombres, d'una ràdio muda, de pantalles fosques i de veus que no han pogut arribar a l'altra banda, a les vostres cases, als vostres cotxes. 2 dies sense programa, i no perquè no tinguérem res a dir nosaltres, sinó perquè simplement no ens van deixar. L'electricitat va decidir fer vaga i amb ella tot el que depèn d'ella. Nosaltres, els primers afectats. Perquè, clar, si parlem de que l'únic que es podia escoltar era la ràdio, clar, les ràdios nacionals, les ràdios que tenen concentrat el gros a les seues seus i que en les províncies, millor o pitjor, es podien sentir. Però nosaltres som una ràdio local, una ràdio que, gràcies a Déu, emitim per tota la província. Però som menuts. Nosaltres no tenim el que tenen les grans ràdios. No tenim aquesta infraestructura. Este pagó ens ha recordat que som molt vulnerables i que la connexió és molt fràgil, la nostra. I que quan s'apaguen les llums també callen moltes veus. Però avui, amb més ganes que mai, tornem i obrim micròfons tornem a parlar fins i tot del que incomoda. Del que no s'hauria de dir, segons alguns. Però, claro, si no som lliures de parlar, per a què serveix una ràdio? Avui entrevistem, millor dit, ahir vam entrevistar a la formació de Compromís, a Compromís per Vila-real, a la seva secretària de la militància. No va poder emitir l'entrevista, l'emitirem ara. Perquè la regidora d'Orsaura va deixar anar unes paraules que encara ressonen pels passadissos d'aquesta casa des de divendres. I avui, després de sentir les declaracions de la formació de Compromís, li preguntarem, com cal, claro, a l'autora d'aquelles declaracions, com es troba ara? Com viu el que va dir? I com no, si tornaria a dir-ho. I si alguna cosa hem deprès d'aquest apagó és que la llum es pot apagar. Però les idees... No. Les idees no s'aparen. En fi, benvinguts i benvinguts i benvingudes, com no, perquè ara comença el programa.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
¿Las de las frases motivadoras? Vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
En Tech Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en techidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
James, tienes una nueva misión. Esta es muy difícil.
Dime, M.
Tenemos que cambiar tu Aston Martin.
Claro, M. En la última misión quedó muy dañado.
No encontramos nada a tu altura.
M, déjalo en mis manos. Contacto con Alovage.
¿Cómo no lo habíamos pensado?
Claro, M. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo encuentran.
Alovage, Blasco Ibáñez 23, frente tribuna del Estadio de la Cerámica, Vila-real. Recuerda, Wagen. Alovage.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Viu a l'Alcora unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2025, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna festa del rotllo, declarat...
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Todos los días que compartíamos y todo era especial.
Miren, Intenime en Radio Villarreal en la 92.2 de la frecuencia modulada. Mónica Álvaro Cerezo, bon dia.
Molt bon dia.
De professió periodista. Però en este moment no exercís el periodista. El periodisme en este moment és diputada autonòmica per Compromís, però a més és la secretària local de Compromís a la ciutat de Villarreal, no, Mònica?
Sí, sí, vam tindre el congrés en gener, crec que va ser. Uh-huh. Una data com avui, que no pots revisar els mòbils, que s'ha caigut tota la veritat, és que és complicat. Però sí, vam tindre el congrés en gener i ahir doncs, la militància jo em vaig presentar i em vaig presentar amb una executiva, amb persones que sempre han estat en el nostre col·lectiu i amb persones també noves. I va ser una executiva pues, majoritàriament triada i així estic intentant doncs, això, aportar i donar llum i ajudar a resoldre els problemes interns i també doncs, donar solucions a problemes interns. Pues, parlo de lo que vostè va preguntar-me ara mateixa, que són els pressupostos, no? Doncs sí, efectivament, nosaltres vam llançar una nota de premsa perquè pensem que dins del decàleg que firmarem per a la llum de tot hi ha moltes coses que no s'han complit. Una d'elles són els pressupostos de Villarreal, que això arrosseguen, la veritat és que un sinfín de problemes per a la ciutadania no tindre uns pressupostos en temps i forma. Uh-huh. Atenent que tens els vots, atenent que tens la solució política, és hora d'engegar aquests pressupostos i sembla que ha funcionat.
Uh-huh. Vostè llança la nota de premsa el dia 23 per la vesprada i el dia 24 hi ha ple ordinari així en l'Ajuntament de Villarreal i sobre les 11:15 del matí ens donen també el grup local del PSPB en la secretària del seu grup, Sílvia Gómez, llança una nota de premsa dient que són deslials.
A veure, no ho entenc, perquè inclús Sílvia Gómez, justament una setmana abans, inclús abans de llançar aquesta nota de premsa, no, jo parlo en Sílvia. Li dic, Sílvia, hi ha coses en Villarreal que tenim que parlar els partits. I Sílvia em diu que sí, i aleshores li dic, només acaba la Setmana Santa, quedem i fiquem una data o tornem a contactar-nos, no? I no és casualment fins que hi ha nota de premsa quan Sílvia torna a contactar-me i jo havia estat esperant doncs, tot el dimarts, que ja no era festiu, i dimecres fins que va contactar. O sigui, jo m'alegre d'aquesta reacció i m'alegraria molt més si finalment tenim aquesta reunió. És veritat que nosaltres ara tenim una assemblea per a decidir data i decidir assistència a aquesta reunió, però m'alegre molt més si d'aquesta reunió doncs, trobem moltes coses que estan generant un atur en la ciutadania, que estan signades, que hi ha un acord pel qual s'han de produir i comencem ja a engegar això.
Encara no hi ha data?
No, encara no hi ha data. Jo he llegit per ahir que se produirà la reunió abans de l'1 de maig. A veure, nosaltres som un partit assembleista i el que tenim decidit és que cal que se fera aquesta reunió, cal que nosaltres demanarem aquesta reunió, que quede clar que és Compromís, el deslleial, segons diuen, qui demana aquesta reunió en primera instància, i ara el que tenim que dir és quina data ens ve bé i a l'assistència que tenim que fer en aquesta reunió. Però la nostra executiva és molt extensa, òbviament.
Vostès tenen tres regidors en aquest moment, dins sí. De l'equip de govern hi ha una portaveu i dos sí. regidors. Li demanen els regidors de l'equip de govern que tinga vostè una reunió, que tindrà una reunió en el grup municipal socialista?
Sí. Sí, evidentment. Per què? Perquè se fa una executiva local per a decidir que anem a tindre, que volem, que de, volem aquesta reunió, que és impepinable que se faci aquesta reunió. Jo parlo de que és el meu partit, però dins de, del meu partit els tres regidors també compten, òbviament, i formen part i estan al tant de totes les decisions.
Estan al tanto de totes les decisions?
Del, per part de l'Assemblea, per part del partit, sí, evidentment. Aleshores, aquesta reunió, ells saben que nosaltres, que jo mateixa l'anava a demanar, en quina data anava a demanar aquesta reunió al PSOE, que fou el dimecres anterior al dijous sant, perquè estàvem al plenari de les Corts, era una oportunitat magnífica.
Cada un dels tres regidors porta unes àrees. Mm. Per cert, àrees que estaven pactades en la llum de Tol. Mm-hmm. Ni alguna àrea de les que estaven pactades en la llum de Tol que Compromís no té, no està desenvolupant-la?
Fins on jo sé, no. Fins on jo sé, els nostres regidors no ens han...
En aquest pacte,
no ens han fet, no ens han fet al·lusió de que tenen problemes per a desenvolupar una àrea concreta, no.
No li l'han donat, és a dir...
No, fins on jo sé, això
de
no.
Una de les, de les àrees que tenien pactades des de la llum de Tol, a vostè no li consta que n'hi hagi ninguna d'aquestes àrees?
Sé que hi ha, per exemple, problemes en transparència, que el meu company Santi està apretant
moltíssim.
No, però
ell té transparència.
Per a desenvolupar àrees de transparència, perquè nosaltres mateixa sovint diem, és que aquests acords no venen referits, és que no és qual, i sé que m'ha apretat moltíssim perquè hi havia certs problemes que esperem que deixin d'existir, perquè el meu company té moltes ganes de desenvolupar àrees de transparència. I no entenem el perquè d'aixòs problemes. Per dir en una.
Jo el que li preguntava, que si vos vol que entrem en això, és de les àrees que n'hi ha des d'un ajuntament, en la llum de Tol se pacten unes àrees per a Compromís, uns altres que els seguirà portant el PSPB. Vostè té coneixement de que totes les àrees que s'han pactat en la llum de Tol en aquest moment estan dins de Compromís?
A mi m'està fent dubtar vostè. Jo, en principi, no tinc constància de que no sigui així. Però m'està fent dubtar, eh?
I altra cosa que també volia preguntar-li. Vostè va escoltar la entrevista de la regidora de Cultura el divendres?
Evidentment. A més, havia parlat en Dora i sabia que venia a esta casa i que venia a parlar del Fit Carrer, que afortunadament enguany doncs, hem tingut una programació a temps i hora. Recordem que abans d'entrar Compromís en el govern el Fit va estar en perill i per a nosaltres és un festival emblemàtic, mític i indispensable d'esta ciutat.
I vostè quan ha sentit l'entrevista, imagine el que ella va dir així en esta casa, és a dir, en l'entrevista el que ella me va estar contant, vostè ho sabia?
Jo com a partit ho sabia, el meu col·lectiu ho sabíem, i jo com a persona doncs no puc més que empatitzar en la meva companya, en la meva amiga i en la meva regidora. Per què? Pues perquè ha sigut una situació, imagines vostè que arriba allí i se troba aquesta situació. Una situació en la qual Dora ha fet tots els passos que tenia que fer. Prèviament se'n va anar a les persones responsables que calia fins que va ficar aquesta situació en coneixement del jutjat i ahí està. Vull dir, jo empatitze tant. Connectant la part que ens va contar i que ens va narrar al col·lectiu local, del qual està de massa avantatge, i empatitze en l'esforç personal que li suposa a una persona saber que hi ha una anomalia de la que pot ser responsable si no dona un pas endavant.
Per si algú que ens està escoltant no sap ben bé de què estem parlant, pot escoltar l'entrevista perquè està penjada en la pàgina web d'esta casa. No obstant, no sé, vol aclarir vostè de lo que estem parlant?
Doncs estem parlant de que quan entra a governar, bueno, quan entra en l'àrea de cultura, la meva companya troba que hi ha una persona que no acudís a treballar en la relació, en l'habitualitat que s'espera d'una persona que cobra i que treballa. I a partir d'ahir doncs, pregunten diverses àrees, importantíssim, pregunten personal de l'Ajuntament fins que no té més remei que notificar en un jutjat de que aquesta persona no va a treballar. Jo li ho he dit moltes voltes, coses com aquestes ja van passar, en un, recordem el cas Imelsa, etcètera, etcètera, i no és consentible en una situació democràtica, no és consentible que aquestes circumstàncies se donen. No sé com acabarà, tot això està en mans judicials, però nosaltres hem fet, d'hora a fet, i nosaltres donem suport a allò que tenia que fer, que és notificar quan una cosa no està funcionant i anar al lloc on toca.
Això va ser en desembre de l'any passat, quan van anar a notificar-lo, és a dir, i a hores d'ara, divendres, he decidit fer-lo públic, perquè ella va dir que no era objectiva, que era subjectiva, a més ho va dir aixina. Ella tenia la sensació que recibia moltes pressions per la decisió que havia pres.
Jo puc entendre que ella no té aquestes pressions. Jo també penso que estan, o sigui, no és plat de gust, perquè hi ha una qüestió judicial en aquests moments, no és plat de gust per a ningú. Jo crec que aquesta situació se pot donar, que pot haver una certa molèstia, però bé, tenim una oportunitat de parlar-ho tot, esperem que aviat, amb el Partit Socialista i sobre esta qüestió els jutjats diran.
Uh-huh. Suposa que també s'ho posaran damunt de la taula, és a dir, este fet d'esta incomoditat, perquè clar, a voltes...
Aquesta incomoditat, si li incomoda algú, serà el partit el que està governant durant anys amb aquesta situació. Nosaltres, en quant a la nostra regidora, ha tingut coneixement, l'han denunciada. O sigui, si això li incomoda algú, Compromís ha fet tot el que podia. Nosaltres ens incomoda que hi hagi coses de la llum de tol que se van pactar per a la ciutadania, per al bé de la ciutadania, que no s'estiguen complint. Això ens incomoda moltíssim.
Aquesta situació... coses de la llum de tol que no s'estan complint.
Uf, doncs, efectivament, sense anar més lluny i per no desvelar més, els pressupostos. Sense pressupostos, una ciutat és molt difícil que continuï.
I si l'alcalde dona explicacions contínuament i, com ve dir en la nota de premsa del PSPB, les seues regidores han estat també en la... crec que és viceinterventora, però ara me donen tants balls de vices.
Sí.
Bueno, va estar en la persona...
Sí, el meu regidor.
Van estar...
A mi em consta que el grup municipal, de fet, ho traiem també en la nota de premsa, havia estat parlant en els mitjans tècnics de la casa en diverses ocasions per intentar tirar avant aquest pressupost. O sigui, no és demà mos il·luminem, sinó que al darrere hi ha molt d'esforç i continua havent-hi molt d'esforç.
El que li diu la secretària
del
PSPB és que vostès estan allí, que tenen tota la informació, que per què reclamen algo que saben que no se poden aprovar per la quantitat de sentències que cauen.
A veure, les sentències urbanístiques és una cosa que està ahí, que és cert, que és el que van caent, que és cert que habitualment tenim notícia en els mitjans de comunicació d'una nova sentència, perquè se van recurrir totes en el seu moment. Ha estat molt de temps recurrint sentències i és normal que ara vagin apareguent aquestes sentències, però té que haver una comptabilitat de les quals aquelles que poden caure, aquelles que estan previstes terminis, i això s'ha de reflectir en els pressupostos. I ja està.
O sigui, mira, jo he tingut així a l'alcalde de Vila-real i li he preguntat directament, vostè no aprova els pressupostos perquè no vol? I ell m'ha dit no.
Clar.
És perquè no puc. Però li ho he preguntat directament. Clar, perquè jo en algun moment pense, si els pressupostos de la ciutat de Vila-real no s'han aprovat mai a principi d'any, enguany entra a governar Compromís i quasi que se penja la medalleta a Compromís. I això és el que l'alcalde en un moment donat diu no. I jo li pregunto directament. I ell me diu que no. Però ojo, perquè vostès ho portaven en el seu decàleg quan em va signar.
Sí. Per això hem sol·licitat, que quede clar que no hem sol·licitat, aquesta reunió amb el Partit Socialista. I este és un punt clau. Este és un punt clau. O sigui, és cert que hi ha hagut sentències urbanístiques, però les sentències urbanístiques estan des de... Bueno, és començar que li diria jo, fa 10 anys, i tot, i, i han hagut pressupostos, se preveu una partida i se porta el pressupost a la seva aprovació.
Està la ciutat paralitzada.
Jo, hi ha coses que estan costant moltíssim de que tiren endavant per qual en compten els nostres regidors, perquè ja li dic, nosaltres els nostres regidors ens tenen a l'assemblea local pues, puntualment informats, alguna cosa no, perquè també ens reunim cada 15 dies, si és normal, per exemple, que l'actualitat no esdevinga en tota la fluïdesa del món, però hi ha coses que estan costant moltíssim, moltíssim, moltíssim. Jo sé que, parlant de Dora, ja que parlava abans de Santi, parlant de Dora, jo sé que l'esforç que li ha costat treure la programació cultural, que havíem tingut anys sense programació cultural al nostre auditori, jo sé de l'esforç que li ha suposat a Dora i a les tècniques de l'auditori pues, traure esta programació i ser de l'esforç que costa el FIT, i més quan no tens una partida pressupostària que assignada per a esta matèria.
Clar, però hasta el moment el ciutadà el que detectàvem era una certa complicitat amb el PSPB, és a dir, estem governant, governem, anem fent-lo al modo que se feia fins ara. Jo el divendres, la veritat és que sí que m'esglaio un poc perquè veig que una de les seves regidores trenca el silenci.
Mm-hmm. Bueno, Dora, el que relata és una situació que ha viscut com a regidora, i ja li dic que nosaltres, torno a insistir, nosaltres la coneixíem, i evidentment el que volem és facilitar que això, el que vostè m'estava comentant, que la ciutat avance. Evidentment no és fàcil, no ha sigut mai fàcil. Jo recorde haver estat en govern en el Partit Socialista, i evidentment són persones, són com molt complicades les relacions, però hi ha uns acords, i aquests acords han de durar tràmit i s'han de complir, i per això estem.
Vostè té contacte amb els tres regidors per igual, o té més contacte amb la portaveu? No oblidem que la portaveu de la formació és Maria Fajardo.
A veure, nosaltres quan convoquem assemblea, i quan convoquem executiva, que és una assemblea reduïda en la qual estan els regidors, doncs tenim fluïdesa amb els tres, clar. A veure, Santi és més complicat perquè està també treballant i tal, però ell se connecta habitualment a les reunions i a lo millor no és tant de tu a tu perquè té uns horaris més complexos, però habitualment se connecta a les reunions i nosaltres també fem per facilitar doncs, que aquestes reunions siguin compatibles. Jo, per exemple, l'altre dia, quina va ser, que tenia una presentació important en Vicent Pitart, i aleshores vam retrasar l'hora de la reunió per a poder assistir i perquè Santi poguera fer aquesta presentació. Aquestes coses passen. De sovint se m'ha ocorrit aquest exemple, però aquestes coses passen.
Jo crec que al dir això se té que tenir una reunió i ha que revisar el decàleg no vindrà de dos dies. Ara va un flanse a la bombolla, no?
No entenc.
Vostès no diuen això no pot ser, jo dic que això ha sigut que el gotet ha anat gota, 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 bueno, esperen perquè encara no tenim això, esperen perquè encara
ara
no
sí
tenim allò.
Sí, efectivament, ara és una sentència, demà és un informe que no està, demà la viceinterventora que no pot ser, això no pot ser, portem massa mesos així. Portem molts mesos en esta situació. I el pressupost de la Generalitat, bueno, pues ja sabem que el pressupost de la Generalitat passa totalment de Vila-real. Continuem. Siguiente. Què esperàvem? Ja ho sabíem, que el pressupost de la Generalitat no anava a comptar en Vila-real. No anava a donar suport a àrees tan importants com Igualtat. Jo portava la meva companya Maria Fajardo. Això ja ho sabíem. Passo siguiente, s'acaba l'excusa. És que ja arriba un moment que no...
Pues imagina els ciutadans que mos tenen tot el dia en excuses. I parla en este cas, vostè com a secretària del grup, parla dels dos partits. Perquè igual a mi ja no me val l'excusa de... és que hem entrat i està que mos col·loquem... Mos clavarem les eleccions, no hauran solventat res i després diran que ho solventaran després de les eleccions.
És complex. En tots els governs es costa. Es costa començar, es costa habituar, es costa l'engranatge.
Diputada, si jo no rendisc, a mi me tiren al carrer en un plis-plas.
Ho sé. I això també està en l'empresa privada.
I la desafecció
privada
en política els està passant factura.
Efectivament, és, la desafecció política és el pitjor que pot haver per una ciutadania que passa del tema i que no li interessa formar part o que no s'interessa per la ciutadania o no interessa el benestar de la seva ciutadania. És el pitjor que li pot passar a un partit polític. Per això estem intentant solucionar-lo i donar eines des de Compromís Vila-Real.
Pues Mónica Álvaro, secretària local de Compromís per Vila-Real, moltes gràcies per haver vingut.
A vostès, com sempre.
Te olvida todos los días que compartíamos y todo era especial.
I ja sabem com també en esta casa, si algo fem és fer la feina lo millor que sabem o lo millor que podem. També arran de les declaracions de Dora Saura, regidora de Compromís, van treure una nota de premsa a l'executiva provincial de Castelló, del sindicat de policia i bombers, a on dia lo següent: en relació amb les declaracions realitzades per un concejal de Compromís en els mitjans de comunicació sobre la incoacció d'un expediente disciplinari obert a un funcionari de l'Ilustríssim Ajuntament de Vila-real, queremos manifestar que, i nosaltres li vam preguntar al secretari general què és el que volia manifestar, i mos va fer aquestes declaracions fins que mos vam quedar a fosques per a l'apago. Mire, anem a sentir un fragment de les declaracions de Dora Saura del divendres, així en esta casa. Anem a sentir-la i després parlem.
Tres en els despatxos de dalt, a banda del tècnic de manteniment i del de taquilla, perquè, bueno, ja sabreu, bueno, i des d'aquests micròfons m'agradaria fer públic que tinc una persona escrita, funcionària escrita al meu departament, que en aquests moments pues, està causant un absentisme laboral de llibre. És a dir, n'hi ha una persona...
Miren, en relació a aquestes declaracions, hem telefonat al secretari provincial del sindicat de policies i bombers. Ell és Paco García. Bon dia, Paco.
Hola, bon dia, Susana.
Vostès, després de que el divendres la regidora de l'Ajuntament de Vila-real fera aquestes declaracions, trauen una nota de premsa que diu què, Paco?
Sí, bé, la nota de premsa, ens vam voler una miqueta l'obligació de traure-la, perquè, com bé saps, Susana, l'opinió pública, quan parlem del funcionariat públic, sempre és molt directe, en el sentit que ens embarca tots dins del mateix sac, i clar, pensem que això no és just. I davant d'aquestes declaracions de la regidora, que està en tot el seu dret de fer-les, pareixia que no va entendre, bueno, parlava d'una persona en concret, que està sent que està assignada al seu departament, però clar, la nota de premsa anava enfocada en aquest aspecte, de que si bé és cert que la gran majoria el 99% de funcionariat públic que fa les seues tasques en la major professionalitat possible i en un grau de vocació espectacular, també és cert que n'hi ha un percentatge que pot efectivament incurrir en alguna irregularitat, i entenem que aquesta tasca de la regidora, que està al capdavant del departament, pues hagi abocat a fer aquestes manifestacions. I la nota de premsa és això, que nosaltres velem per la professionalitat de tots els funcionaris i que se dirime la responsabilitat si n'hi ha d'una persona en concret, que no mos diquen a tots dins del mateix sac.
En aquest cas, vostè sap que ella és funcionària, està en excedència, però la regidora és funcionària, i per tant ella durant l'entrevista diu que li pareix doblement greu perquè ella sap que no pot absentar-se del seu lloc de treball sense donar explicacions.
Sí, això, independentment de que sigui ella funcionària, que ara no està de funcionària, estarà, suposo, de comissió de servei per haver eixit com a representant de la ciutadania en les eleccions. Independentment d'això, qualsevol persona entén que el funcionari té que ara treballar, efectivament. no pot absentar-se, no pot haver absentisme laboral.
En este cas, vostès també en la nota de premsa diuen, no obstante, és important recordar que el funcionari al que se le hace referència desempeñó el cargo de concejal al menos en una legislatura dentro de este mismo ayuntamiento. Además, hasta la fecha no se ha publicado oficialmente la compatibilidad requerida para que pueda compaginar el ejercicio de su cargo en la Corporación de Derecho Público que ostenta con su función como funcionario.
Sí, esa informació me la passa a mi, jo soc el secretari, com bé has dit, provincial, a nivell provincial, i dins de cada ajuntament tenim la nostra secció sindical de l'SPPLB, i el company que tenim al capdavant me passa aquesta informació i la reflectim en la nota de premsa perquè, efectivament, és una persona que, al parecer, ostenta un càrrec en un altre organisme, una altra corporació de dret públic, i pensem que hauria d'existir una compatibilitat per a ostentar els dos càrrecs, la de funcionari públic i la de representant d'aquesta corporació de dret públic. Per tant, nosaltres aquesta informació la vam sol·licitar en una taula, en una mesa general de negociació, i no se'ns va donar la resposta correcta, no se'ns va donar cap tipus de resposta. I el que vam fer va ser presentar un escrit per registre d'entrada a l'Ajuntament demanant certa informació, i de moment, a fecha d'avui, pues no ens han donat, no ens han facilitat encara aquesta informació. Per tant, no podem avançar res en aquest aspecte.
Sense que vostès també ho han demanat i a fecha d'avui no han rebut cap contestació, no? També la nota de premsa diuen, por otro lado, es público y notorio que el funcionario afectado no acude de forma habitual a su puesto de trabajo, lo que ha generado un lógico malestar entre la plantilla municipal, que exige ejemplaridad y responsabilidad por parte de quienes ostentan una plaza en la administración.
Efectivament. Nosaltres la entrevista és el divendres, crec que recordar,
divendres.
I ese divendres va ser tremendo dels companys, dels afiliats, que mos fem saber la seua disconformitat i que no estaven d'acord, i que, bé, un poc és el que havíem dit abans, que l'opinió pública se tirarà damunt del funcionari públic, i mos exigien, pues, això, aclaració. Per això, la nota de premsa que vam treure el dissabte, el dia següent.
Paco, parlem de que és un fet totalment aïllat, és a dir, que la defensen la legalitat i la exemplaritat i el respecte als funcionaris. Això és un fet totalment aïllat?
Entenem que sí. Entenem que, i sempre des de la perspectiva de que efectivament això sigui real, perquè nosaltres no sabem l'expedient en aquest moment com se troba, és a dir, si la regidora del Departament de Cultura, pareix ser que en la roda de premsa de l'altre dia va dir que ella du des de setembre intentant recabar la informació, però nosaltres desconeixem quina informació li han donat, si li han donat, si no li han donat, si aquesta persona està teletreballant, si està... És que no ho sabem, com no ho sabem, per això nosaltres hem presentat un escrit a l'Ajuntament de Vila-real demanant tota aquesta informació per poder esbrinar què és el que ha passat ahir.
Paco, deixem que posi el moment en el que diu el per què pren les mesures de
per a l'Ajuntament. Sí, sí. Perfecte.
Se va disgustar.
No, me vaig disgustar molt, me vaig començar a preocupar moltíssim.
És que jo crec que això...
Perquè no, si no trobes una explicació, és com quan vas al metge i no te fa un diagnòstic.
Disculpe, no sé si té ganes de veure vostè o...
No.
Entonces, els demés treballadors de la casa es fan càrrec del treball d'aquesta persona.
Sí.
I qui cobra?
Pues jo entenc que...
El titular del...
Que el titular...
De la plaça.
Seguís
perquè
cobrant.
Perquè és funcionari de carrera.
Bueno, bàsicament jo sé que està cobrant i està en servei actiu perquè acte seguit això i d'haver informat a les persones que tenia que informar, la pròxima gestió que vaig pensar que devia fer era parlar en la cap de recursos humans de l'Ajuntament, que va tardar... Bueno, jo sí que vaig tenir una resposta en una caràtula, però no n'hi havia ningú document adjunt, és a dir...
Vostè rep una resposta, la caràtula no n'hi ha cap...
Només una caràtula, no n'hi havia... com no podia obrir cap... No se m'obria cap document, Pues el que vaig fer és reiterar este escrit, demanant-li per favor que me contestara. I ella me va dir que m'havia contestat i que s'havia encoat un expedient disciplinari per absències. O sigui, que jo vaig entendre que esta persona seguia rebent el salari del nostre ajuntament, però que no assistia al seu lloc físic, repetisc, físic de treball, perquè la ubicació del seu treball és l'auditori, els despatxos de l'auditori municipal. I, bueno, en vista que seguia sense cap document adjunt a finals d'any, dic any, i jo m'havia incorporat el 2 de setembre als despatxos...
De l'any passat.
Sí, de l'any 24, pues, vaig considerar que alguna cosa estava passant que podia repercutir sobre mi com a responsable de personal, del personal escrit al meu departament. Jo es firme tots els documents, totes les hores extra, tot, o sigui, jo sóc la responsable de...
Perquè imagina que revisa tot el que fan.
Clar. I posen l'hora de fitxen, hores d'entrada, hores d'eixida,
però...
si no han pogut fitxar perquè en aquest moment la mà...
I este és el moment en el que se'n va la llum, quan estava en aquest punt la regidora Dora Saura de Compromís. Torno a repetir el nom, per si confundissin, saben que n'hi ha tres regidors en l'Ajuntament de Vila-real que són de Compromís, dos són dones, una és home, és Maria Fajardo, Dora Saura i Santi Cortells. Bueno, pues en este cas és Dora Saura. I clar, com bé els he dit este matí, després d'estar dos dies en silenci, tinc així a l'autora, en este cas Dora Saura, d'aquestes declaracions d'entrevista que li vaig fer així en la ràdio i que i jo tinc moltes ganes de preguntar-li. Bon dia, Dora.
Bon dia a tots i a totes.
I com se troba ara vostè?
A veure, per una banda estic molt tranquil·la, la consciència tranquil·la, perquè pense que he fet el que tenia que fer i, sincerament, a títol personal puc dir que puc dormir des del divendres, puc dormir tota la nit, que això, almenys a títol personal, com he dit, em reconforta.
Vostè com viu el que ha dit? És a dir, a hores d'ara, el dia d'avui, després d'aquestes declaracions, de, no sé, un fum de descàrregues de la seva entrevista del divendres passat, en la mala pata de que hem estat dos dies que no hem pogut entrar en la ràdio, perquè, clar, a mi m'han arribat molts missatges, vostè tornaria a fer la mateixa entrevista que va fer?
La faria i me ratifiquen en tot el que vaig dir, perquè pense que és una qüestió de justícia, no és una qüestió, com vostès hi poden imaginar, de protagonisme ni de valentia, ni simplement és una qüestió de justícia i un greuge comparatiu per a la resta de persones, funcionaris o no, que treballen en el nostre ajuntament i que es mereixen un reconeixement, com ha dit el representant del sindicat de policia.
En este cas, lo curiós és que després de traure la nota del sindicat de policies i bombers, li van donar el like, no?, a la seva entrevista, s'han fet seguidors de Ràdio Vila-real. Mira, jo li agraeix molt, és veritat, que m'hagi posat en boca de tots a esta casa.
Està molt bé, sí, està molt bé. Hauria sigut millor que hagués sigut per una informació de tipus festiu i d'un altre caire, però entenc que aquesta notícia és molt important i ja li vaig agrair l'altre dia la confiança que m'inspira este mitjà. Per mi és la ràdio de tot.
Clar, sap què passa? Que... jo, per exemple, no, ahir rep hi ha una persona rellevant que té un càrrec, no, dins de institucions que n'hi ha així dins del poble, que em demana ajuda per a promocionar algo. O sigui, és a dir, jo no sé si no són conscients de la repercussió que pot arribar a tindre i la sort que se té de per tindre una ràdio així en esta ciutat, i passa en situacions com aquestes, perquè jo a vostè, de veritat, és que tinc ganes de preguntar-li, quants mitjans s'han posat en contacte amb vostè després de que vostè fes així l'entrevista?
Concretament, només ahir dos, però ha hagut silenci administratiu. O sigui, no se m'ha posat ningun altre mitjà, excepte vostè, que me va obrir aquests micròfons. Per això li vull agrair molt, i a més pense que és una ràdio que s'obri a tots els polítics, a totes les associacions, a tot el poble en absolut, o sigui, completament a tot el món anònim que vulgui venir a contar històries, a la gent jove, als vells, a tot el món. Pense que sí que seria interessant fer un pensament i veure si podria haver una ràdio, diguem, de caire municipal. No un concert, alguna cosa, perquè és l'única ràdio que tenim així al nostre poble. És la que dona veu als ciutadans i a les ciutadanes, independentment del seu pensament polític o de la seva dedicació o del que siga.
Jo no volia ser mal pensar i bueno, com hem tingut l'apagó, pues clar, les xarxes han corregut molt i jo el cap de setmana no vaig estar així, però tinc que dir que jo el dissabte per matí, i això m'ha passat a mi, jo anava a veure un gimnàs, que m'han dit, mira, està a les 24 hores, allò que és tan còmode d'anar al gimnàs a l'hora que tu pugues, no? A les 6 del matí, i tenia portes obertes i m'han dit, vine, i està així a la ciutat de Vila-real, vostè sap que jo no veig que sí, i posa un peu, ni siquiera els dos, baix del cotxe i me diuen, gràcies.
Ah, sí.
I jo dic, ui, clar. I això a mi ja m'ompli. A mi ja m'ompli, val? Silenci total, també li tinc que dir que acaba d'esta casa, suposa que per tot el problema que n'hi ha hagut. I ja quan la cosa se recomposa, pues a vostè li pregunten. Vostè, quan li pregunten els altres mitjors, fa declaracions?
Procure que busquen el referent del dia de l'entrevista, que és la Ràdio Vila-real.
No, jo li dic perquè jo sí que l'he vist en un mitjà la declaració, i he vist que, clar, a mi allò de que, mire, a més, jo li vaig dir a vostè que volia fer l'entrevista en directe.
Sí.
I avui també està vostè en directe.
Sí. I vull disculpar-me perquè jo soc molt tímida i la veritat és que parlar en la ràdio m'imposa bastant. Jo ja sé que tinc una experiència docent, però era un altre tipus de públic, perquè jo al públic durant quasi 37 anys de la meva vida, que de manera professional m'he adreçat a l'aula, és un públic diferent. I pues, estàs exercint la teva professió i ja tens molta confiança, i així la veritat és que parlar per a tot Vila-real, pues, a mi me seguís imposant. Parlant en públic sempre m'ha imposat perquè sóc una persona tímida, però ja parlar així en Ràdio Vila-real, pues, la veritat és que un poquet més, i més sabent la repercussió que té esta ràdio, que ja ho hem comprovat tots, perquè des del divendres estan els ànims una miqueta, diguem, exacerbats, o sigui, merejats. I
A mi me molesta, seriament me molesta, si ho agarra declaracions d'una entrevista. Vostè, per exemple, diu, mira, he dit a l'entrevista, i vostè pues, traga el que creu que té que traure. És que jo, la veritat, o és que només l'han sentit a mitja, o perquè ahir obvien diverses coses en aquesta publicació.
En la de avui?
Sí.
En un periòdic local.
Sí, senyor.
Sí.
Vale.
Jo vaig fer plena referència a l'entrevista perquè pense que me dec a l'entrevista, no, sí, i que si algú vol saber la informació, com dic, està en l'entrevista del divendres de Ràdio Vila-real, i me ratifiquen aquesta informació, i és la que tinc i és la que diré. O sigui, que si algú de veritat vol fer alguna publicació, només ha de buscar l'entrevista de Ràdio Vila-real del divendres passat.
Claro, i quan allò ja és de que no se pot parar, de que això ja és així, de que se té que dir algo, per favor, si ho diuen, digueu, ho tenen que dir tot, perquè si no és la credibilitat, tampoc és la que se té que ser. De fet, vostè està en directe.
Jo crec que la seva credibilitat i la meua està de sobres provada.
I clar...
I vull fer-ho constar des d'ací, perquè ara mateix quan estàvem venint, jo vinc de l'auditori de treballar, dels despatxos de l'auditori, i de camí ací ens hem trobat un parell de persones que ens han felicitat, i tant a vostè com a mi, per haver fet públic l'entrevista.
Clar, Dora, però allò de que, mira, a mi el que més m'agrada és un directe. De fet, jo el divendres me'n vaig a Europesa a fer un directe i estaré en directe. Mm-hmm. És a dir, les coses gravades se manipulen.
Sí.
Les coses escrites se tallen i s'empalmen. Mm. Val? Però, ai, els directes. És el millor que n'hi és, com una obra de teatre.
Sí, sí, sí.
I a més a més, cada obra és d'una manera. Bueno, però això és el mateix. Dora, jo de veritat, quan vaig veure, és que a més se me posa la pell de gallina, jo ho sent, però mire, jo sóc molt intensa.
Sensible.
Sóc molt intensa. Quan jo vaig veure que vostè el dia següent estava en els seus actes públics, jo m'imaginava perquè clar, vostès són tres regidors, sí. I si n'hi ha més d'un acte s'han de partir. I clar, hi ha regidors d'unes altres formacions que en tenen més i que estan més acompanyats. Vostè se trobava a soles en aquest auditori, que és la seva casa, quan estaven presentant les xiquetes?
Sentir-me a soles com a persona? No. En absolut. No. A més, públicament vull dir que m'han donat moltes mostres de suport moltes persones que no són del meu partit. No, del meu partit,
mire, i lo bo d'això és que
això sí que vaig a per davant, que sempre m'han donat el suport i han estat desavantatge de totes les passes que hem pegat, perquè per això tenim les reunions de coordinació del dilluns i parlem les coses obertament, però també tinc que dir que sí, que aquest dia no me vaig sentir a soles, no, en absolut. Pesos i no sé, mostres de solidaritat per algo, no sé, per algo serà. De veritat que això és el que me va reconfortar, i per això estic com si m'haguera alleugerit el pes de la meva consciència.
Això és el que diuen en el mindfulness este, no? Que diuen, no sé. És cura la ferida. Jo també dudava, no? Molt. I per això vaig fer que ahir vinguera la secretària local de Compromís,
sí,
perquè bonica. Volia escoltar-la, la posició que ella té, evidentment, que és la... Clar, és
molt
que,
bé, molt bé.
Vostès després tenen assemblees, que a mi m'ho content, jo ho sent. A més, ho dic en directe,
sí,
Sí. Suposo que en l'assemblea també se parlarà d'això.
Sí, suposo que sí. Això hi ha altres coses que tenim els punts del dia, l'hora del dia.
Clar, jo, home, imagina, el que passa que en aquest cas a mi el que m'ocupa és això, perquè és un fet molt greu, i després, algo que també volia que deixaren clar, així vostè el que fa és anar a portar-lo a un toca i denunciar-lo a un toca, i ve a fer-lo públic perquè vostè ja no aguanta més.
Bàsicament per les pressions, les ingerències, i ho repetís.
I a partir d'aquesta entrevista?
A partir d'aquesta entrevista, alguna altra cosa he tingut per part d'un grup, és que no m'agradaria dir-ho públicament, però sí, que, bueno, com se pot imaginar, en tots els llocs hi ha lobbies d'electricitat, no? Estos dies m'està parlant d'això, de les energètiques, pues, hi ha també un grup de pressió que té que veure amb cultura i també està fent pressió per altra banda. Però, bueno, això també és una falta de sensibilitat en aquests moments, perquè denota que no en cap moment tenen cap empatia cap a una persona.
No, jo li dic perquè ánimo, regidora.
Gràcies.
És igual que a mi, que jo a mi mateixa jo... també me tinc que dir ánimo, perquè no els fa gràcia. Quan
és que,
se diuen les veritats, s'acaben les amistats.
Home, si se diuen d'una manera diplomàtica, verídica i constatable, jo pense que al final la veritat és la que hauria de triomfar, i també dic que els mitjans de comunicació callats i el poble aborregat no du a la democràcia, al contrari. És el que jo pense.
Tal volta és que ja tenim una edat, eh?
Tenim una edat, Dora... sentim rumorologia, les persones pues, te parlen, te conten coses, i la veritat és que sé positivament que algú està intentant pues, callar els mitjans de comunicació. No puc dir més, però...
Bueno, jo, la veritat, m'he preocupat tots els dies de veure si se publicava o no se publicava, i bueno, jo quan he vist avui la publicació, que diga, he estat un poc... m'he disgustat un poc, perquè a més, jo, vostè no ho dirà, però perquè a més vostè és molt prudent, jo igual no estic trobant l'aposta perquè no van anar-me'n per davant.
Què és el que...
No se menciona que hi ha dues persones imputades i tampoc se parla de les amenaces a la regidora.
Això què ho ha dit?
És que a mi m'escriuen whatsapps. Jo no mai desvetllaré les meves fonts, però vostè i jo estem parlant i el meu telèfon no para de dir-me coses. Val? Perquè hi ha vegades que n'hi ha gent que te dona suport però que públicament no pot fer-ho tampoc.
És una llàstima perquè, mira, la llibertat d'expressió, la diversitat d'opinions, també és una forma de democràcia. I sobretot, l'esperit crític dels mitjans. No hi ha solament les persones, sinó els mitjans. Ja ho he dit, és una forma de democràcia que va meritar desgrés, que ens van ensenyar moltes coses, però a vegades alguns ajuntaments païs que es regisquen més per l'imperi romà, que anaven a ganivetades, i això no porta a ninguna part positiva de la societat, a la societat, sobretot la que la ciutadania, que és la que paga el pato, diguem.
Perquè tot això...
Dit d'una manera vulgar.
No, no.
És que les desavenències i les ganivetades només porten
a la desafecció política.
A la desafecció política, sobretot dels joves, que és una cosa bastant preocupant, i si no, vostès ja veuen els resultats electorals, i n'hi ha que recaptar aquesta gent en la veritat, en la democràcia, en la llibertat d'expressió, fent-lo sentir que no hem d'estar callats ni avorregats. Hem de dir les coses i hem de lluitar per a que se torni a creure la veritat.
Mire, vol que li conte una cosa...
A pesar de l'edat, veurà que encara no he perdut l'esperança a la humanitat.
No, me diuen, és que, clar, me diuen que este matí estaven en un puesto i que diuen, mira, ixa és Dora Saura.
Ui, sí. Ui, sóc molt tímida i no sé.
No sé, jo volia saber com estava després del divendres. Ui, estem en dos dies d'apagó, perquè, clar, a tots una notícia xafa una altra.
Sí,
perquè
sí, sí.
Este matí mos riem, fa no res érem tots experts en conclaves de papes, ara érem tots experts en energia i en els apagons, i clar, esta notícia podia haver passat perfectament desapercebuda.
Sí, no ha passat.
Dos dies sense poder descarregar la entrevista de Dora Saura.
Però vostè té moltes descàrregues pel que jo vaig veure abans de la...
Clar, però dos dies de poder descarregar-la, també això ha fet mella, perquè, ja, clar, però... una notícia ja fa una altra, una notícia ja fa una altra, eh?
Sí.
Entonces, jo sí que volia saber com estava, i des de luego, jo li preguntaré de vez en quan com està, per si seguís i podíem parlar de que quan en el col·legi hem tingut eixa companya que per mala pata l'han agarrat per davant i l'han assetjat? No?
Vol dir que podríem comparar-nos?
Dic jo, eh?
No. No, aquestes persones normalment són persones molt, molt dèbils. I sóc sincera, no? Sempre transparent.
No, per el que està dient, no, sinó perquè a mi és que m'ha corregut més el cervell, quan vostè ha dit, són persones que són... Vostè està dient que com vostè és valenta que me tiren lo que siga, no?
Jo no dic que sigui valenta, el que passa és que jo
convide.
Per sort o per desgràcia he sigut docent, soc docent, és el que millor sé fer en aquesta vida, i he tingut casos de gent a la qual se'ls ha intentat assetjar i sempre ficàvem l'estop, els professors i les professores, perquè és una cosa que és òbvia, i sempre solen ser persones una miqueta dèbils, per la raó que siga, perquè per el físic, per el caràcter, perquè no tenen confiança en elles mateixes, i són la diana dels goliats que diem l'altre dia.
Que vostè parlava de l'altre dia de David, també, Ojo, sí. Que, home, també ens ha parlat, per allò de David Goliades, que m'ha vingut al cap també, vam parlar en això en Mònica, ahir, que l'entrevista de Mònica la vam fer ahir, que no vam poder traure. Lo que també em deia Mònica era que en la reunió que tenen que tindre tot això i xirà.
En la reunió, l'assemblea, vols dir?
No, dir? En la reunió és que resulta que tenen que tindre una reunió.
Ah, vol dir en l'equip de govern.
El PSPB,
ah, sí,
perdó, perdó. La militància, és a dir, el PSPB
sí,
i Compromís, que tot això també se traurà. És que sap què passa? Que quan parlen en aquestes paraules l'executiva i tot això, nosaltres hem de pensar que els oients, els meravellosos oients, i ja que lo d'executiva no ho entén. Entonces, anem a parlar de que esta militància del PSPB i esta militància de Compromís van ajuntar-se i van a dir, a veure, el decàleg per què no està complint-se?
Clar, és que és fonamental.
Bueno, pues que en aquesta conversa també hi serà allò de si tenim una regidora que fa les coses com toca, per què no vos pareix bé? Què teniu vosaltres que no vos pareix bé? També ho va dir.
Sí, sí. És que jo penso que quan se parla obertament s'ha de parlar tots els temes. S'ha de ficar damunt la taula tots els temes, punt per punt, de discutir-los i arribar a un acord.
Uh-huh. Com m'agradaria...
Que és de civilitzats.
Com m'agradaria estar esperant a l'assemblea de Compromís. Però, claro, no se pot estar. En fi...
Pot vindre de convidada.
Dora, moltes gràcies per haver vingut a haver-me... A ver, vostè bé, està bé, no, ni l'han sequestrat, ni res de res,
no.
Fent la seva feina.
Sí, que tenim el fi del divendres ja, i estem ahí ultimant, a vegades encès de llum, professionals, viatges, estem ultimant tot, és molt de treball, com vaig dir l'altre dia, i moltes gràcies a totes les persones que estan col·laborant, que són els treballadors de l'auditori i la directora artística, en aquest cas, que és Sara Recatalà. Moltes gràcies a tots.
Tots els funcionaris que van a treballar, clar.
Sí, sí,
que tot. Són tots.
Tots.
Menys un.
Sí, però aquestes persones treballen amb molta intensitat, molta preocupació.
Clar, si han de fer la feina del que no va...
Sí, però a part és que són molt responsables. Són molt responsables. I volen traure sempre la feina endavant. I de la millor manera possible i el més ràpid possible. I això que en l'administració les coses van molt lentes perquè ha de passar... Els processos administratius són molt llargs. Però bueno, gràcies a tots els meus treballadors i les meus treballadores.
Pues Dora,
dic meus, però no són meus, el que passa és que és voltant ja, que ja els dic meus.
Dora Saura, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així.
No, gràcies a vostès, com sempre.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores? Vive simple, sueña grande. Si solo le ha costado un euro con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo un euro más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's.
El momento es ahora.
Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Alicia Santos de la Clínica del Alto Rojo, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Luis Cabedo, avui tertuliano.
Avui tertuliano, per lo que faci falta.
Claro que sí, un hombre...
Li he fet un gest a Txelo perquè obriguera el mòbil, perquè tenim una tertúlia bona, 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 eh?
Sí, les bones són les que estan off record. Sí, sí.
Per cert, on vos va pillar el apagó?
Pues, ¿dónde nos va a pillar? Trabajando, claro.
I jo ahir parlava en els meus companys i dic, tu dona compte, en el dentista, si te pilla la meitat d'empaste, què fas?
Pues la sort va ser que estàvem acabant d'operar i ja estàvem suturant.
Ojo, acabant d'operar.
Sí, entonces pudimos suturar, que para eso no necesitábamos tampoco y había luz. Y nada, y ahí se quedó la cosa, sí, sí. El problema hubiera sido si nos pilla en el entre a mitades. Hubiera sido un problema.
Medio, eso va a ser un milagre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te
sí.
Pilla ahí medio nervio ahí.
Claro,
fuera,
no, medio nervio fuera aún, no, es que estábamos poniendo implantes. Ya, entonces... Ya. A ver qué haces, o sea, que ya lo tienes, claro, necesitas un micromotor especial, va con luz,
caray.
porque claro, eso lleva, va con luz, va con suero estéril y tal, o sea, fue de eso que dices, uff, menos mal, 5 minutos o 10 antes y sí, hubiera sido un drama.
No, esteu tocats de Déu, perquè clar, sí. A tot això, les empreses totes tenen un generador, però que el generador també té un temps limitat.
Claro. Bueno, los generadores,
sí, los de gasolina, para...
los de gasolina sí que tienen más tiempo, pero de todas formas, si no tienes reservada gasolina,
sí.
A ver, el surtidor de la gasolinera, ¿cómo funciona? Mm.
No. En este caso van a tener que poner generadores en marcha, pero ojo, tú para importarte gasoil de la gasolinera, tiene que ser en un envase.
Sí, sí, o sea, en la garrafita esa roja.
Pero
sí,
que yo no sé si en esta circunstancia, Gerendisa Tixir, si no era en una ordre... del surtidor combustible, pues perquè no sabíem què estava ben bé que estava passant. No. Sobretot com es donen compte que és a la península i part d'Europa, eh?
Sí, no, la verdad es que fue una cosa que dices, bueno, ya, o sea, somos la generación que nos está tocando todas las cosas raras.
Jo me pregunté si... Tot el món sap que jo soc una usuària de l'ozono, no? Si haverà passat algo, si haverà estat posant l'ozono o no, perquè clar, allò és...
Pues no, que te quedas a medias. Te quedas a medias y no pasa nada. No, claro, el problema está según la vía del ozono. Si estás haciéndote una autotomoterapia mayor y ya ha subido la sangre al recipiente y se está ozonizando, pues bueno, se baja por gravedad. Normalmente
claro.
El equipo es hiperbárico y hace que baje con presión, pero si no, con paciencia y una caña, pues colgamos en el palito de los goteros la sangre y despacito, despacito entra, o sea, que no hay problema.
Jo vaig ser el primer que vaig pensar en la clínica i dic, uf, clar, perquè tot lo de més sí que és veritat que és manual i hi ha un metge, però a tots heu pensat en la intel·ligència artificial que mos diu que d'ací no res serem robots, es quedarien sense energia.
Es la nueva tendencia, o sea, hay que acostumbrarse.
De todas formas, mira que ya nos había avisado nuestra amiga europea, ¿eh? O sea, nos lo había avisado, tener el kit preparadito, con transistor, con pilas.
¿Tú sabes el cachondeo que habrá levantado eso? Bueno, el cachondeo que se ha llevado, pero ahora la gente cuando dice eso, son palabras mayores, se lo cogen una seriedad. Es más, incluso añadirían, digo yo que es uno de los problemas que se han visto, el dinero metálico, tanto
claro.
De plástico y plástico,
bueno, pero
y
es
simplemente
que
para sacar de la maquineta de sí. Las pipas o de las Coca-Colas y tal, que yo, por ejemplo, donde trabajo usamos el móvil, con el móvil
claro.
Aplicaciones, y vamos, el que si uno tuviera ese gen... usurero de bueno, te doy un euro
bueno,
a cambio
perdona,
de que mañana me
perdona,
des 50,
yo
¿eh?
Ayer me tocó porque la principal compañía de telefonía más conocida en España ayer nos había dejado sin línea de teléfono porque el teléfono fijo va por fibra hoy en día, sin línea de teléfono, sin móviles, por supuesto sin internet y en la clínica pues teníamos que tener una opción para podernos poner en contacto con los pacientes. Y me tocó ir a comprarme una tarjetita a una compañía que sí que tenía cobertura. Y me comentaba el chico que le llegaba gente el día antes diciéndole, por favor, o sea, cóbrame, porque él sí que tenía autonomía, cóbrame con el datáfono 10 euros y dame 5 en efectivo.
¡Ojo!
La gente, sí, o sea, sí. Estaba dispuesta eso a que le cambiaran al 50%. O sea, el chico dijo, no, no, mira, es que esto no es legal, yo no puedo hacer eso, ¿no? Pero sí, sí.
S'ha parlat dels aliments que teníem en la nevera, del temps que podien estar sense llum, i clar, això estem tots un poc desubicats.
Vamos a ver, las neveras tienen un rango de entre 4 y 8 grados máximo. En mi casa no hay problema porque como mis chicos son de las cosas del agua, les gusta helada, entonces lo tengo a 4 grados. Entonces, o sea, tú te metes en la nevera y dices, bueno, me voy a hacer un cubito en vez de un vaso de agua. Entonces, pues nada, pues las precauciones de no abrirla, salvo lo imprescindible. O sea, vamos a ponernos de acuerdo todos, quién quiere agua fría, quién quiere todo a la vez. A mantenerla. Entonces, al estar a una temperatura tan baja, no ha habido ningún problema. Y los congeladores, igual. O sea, hombre, salvo que estuvieras abriéndolos constantemente y perdieran, no, están estancos. Pensad que las bolsas de mantenimiento de frío aguantan rato y en los transportes y todo. Entonces, si no abres el congelador, sí que por ese margen de horas que fueron, no sé, en mi caso, en casa, a nosotros nos llegó la luz a las 10:30 de la noche. Tampoco, o sea, habían pasado.
De todas maneras,
horas.
La fecha en la que coincidió los 1000 euristas, seguramente la nevera al final de mes la tendrían medio pelada.
Sí.
Eso es un bañ de realidad, ¿eh?
Sí. No, o sea, no, de hecho.
No creo que les haya afectado mucho.
De hecho, ayer a las clínicas dental, la parte dental, pues trabajamos con prótesis que nos las hacen laboratorios de prótesis, entonces unas están especializados en prótesis fijas, otros en ortodoncia. Bueno, pues una de las repartidoras habituales de uno de los laboratorios que viene, nos recoge y tal, nos decía que, claro, decía, no sé, que voy a darle de comer a mi hija porque, dice, tengo la nevera vacía, dice, y claro, no iban los cajeros, no iban las tarjetas. Entonces, claro, sí que había una cadena de supermercados que sí que, pero bueno, la chica no disponía de efectivo. Le prestamos un poquito y dijimos, hombre, por lo menos que puedas comprar algo, ¿no? Pero sí, sí.
Yo voy a contar una anécdota porque una frutería, verdulería que aquí en Villarreal se va extendiendo de gente de Pakistán.
Ah, sí. Eso ya es un holding, ¿eh?
Sí,
es
sí,
una
no,
cadena.
Eso,
sí, sí, van a hacer una franquicia ya.
De los ingleses, ¿no? Que son los que dominan este sector. Pues como no les iba la báscula, el peso iba a mano, esto, más o menos un kilo.
Uy,
y si la gente quería comprar, pero más o menos.
Pero es que cada volta que veniu algú de les persones que heu vingut i que veniu durant tot l'any a parlar de cada un del seu llibre, me dieu coses que m'assombreu més.
Sí, no, però,
és
bueno,
a dir, anava
ellos,
ull.
Però ells més o menys saben que, jo què sé, 4 manzanas d'una d'estos viene a ser un kilo i tal, però bueno, que... Pero claro, también hacían una situación social, porque
no,
si
claro,
tú tienes
claro.
La necesidad de no es que te dijera, es que por 4 manzanas se voy a cobrar 10
euros. Es que
eso
no pasaba, eso no hubiera pasado hace 40 años con las romanas.
Las romanas, sí, sí.
Colgabas ahí un peso de un lado y del otro y
es que nos ha pillado todos con el culo al aire, hablando en plata. Yo en mi casa, cuando llegué a casa, mis hijas, que los cuadriñan todos, encontraron una radio de mi madre que antes de fallecer se ve que tenía una, y con las pilas del mando de esto las pusimos y conseguimos captar alguna emisora de estas, la autonómica, creo que fue la radio Apun, y nos íbamos enterando de la situación porque te das cuenta de que estás completamente
sí, nosotros en la clínica, bueno, pues cuando vimos que la cosa iba para rato, pues mandamos a la enfermera de, oye, vete a casa. Claro, al principio no sabíamos, pero además vive cerquita, entonces le dijimos, pues vete a casa y si vemos que vuelve la luz, pues vuelves. O sea, que estás a 3 minutos de la clínica. Y volvió a los 3 minutos y nos trajo un transistor.
Sí.
Porque, claro, nosotros la primera media hora, pues pensábamos que era un apago. Bueno, sí, nos salimos a la calle, los vecinos, todo el mundo.
Claro, que era alguna cosa.
Que era una cosa local. Claro. Entonces, claro, nos lo trajo y dijo: no, poneros que esto no ha sido local, que
sí,
esto
sí,
ha sido
gordo.
Y nos tuvo que dejar un transistor, claro.
En parlar de l'apagó, pauseta publicitat, anem a abordar temes d'interès.
Distinto, de otro interés.
Thank you. ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Con Tech Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en techidiomas.es.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y tornem en Alice Santos de la clínica del Doctor Rojo y también Luis Cabedo, que té un dubte i vol fer-lo públic, en vez de fer-lo en privat, que és el que estàvem parlant, és a dir, anem a veure, vos heu preguntes quant paga el grifo, ai, quant paga el grifo. Dona compte com afecta de l'apagón, eh?
Sí, sí. Se t'ha apagat una neurona, eh?
Sí, 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 sí. Off the record, no.
Claro.
En directe.
Vale. Claro que sí.
Ánimo.
Y me puedes llamar guapa igual que me has, lo has hecho antes en
guafet,
directo.
Guafet,
también,
estic,
¿eh?
No, estic, de, no, soc testic.
Estic ben jo que vos has sentat bé l'apagón a les 3.
A les 4, que estem 4 avui,
ah,
sí.
A les 4, claro.
Tenemos aquí equipo técnico escondido.
No, és que de fantasmes així en Villarreal n'hi ha prou. Gent que camina no sap què està, però cobra, eh?
Ah. Anda.
No, no sabía res, pero
sí,
bueno.
Sí. Bueno, ya me lo explicaréis luego.
Sí, no, bueno, en este caso, esta persona que no esteu sentint i que està así purulant, cobra, però treballa.
Ah, vale.
No, pues quan, el más de los, el pero más es que, sí,
que,
no,
que debe ser que secretaria del hermano de Pedro Sánchez.
Claro. Secretaria, no.
No.
Es secretario y tampoco es secretario. Bueno, no es ser tan ni en el Carrec ni en el sexo.
Yo digo, vamos a ver, pero le pasa algo parecido, ¿no? Que sí, no sabe ni dónde tiene puesto de trabajo.
No, este sí que usa.
Ah, sí que lo sabe.
Sí.
Bueno,
sí.
Bien. Oye, pues ya vamos mejorando. Ya, mejor que
a ver, ¿me estás
el hermanísimo.
Anem a veure, Alicia, de veres, ¿me estás fent un quinto grado aquí en vez de un tercer grado para que diga aquí, ¿es?
Vale,
que pues... anirà a la presó.
Vale, vale. Nada. Luis, cuéntame qué te aflige.
Eso.
Cuéntame qué te aflige, amor.
Yo como representación de esa gran inmensa mayoría.
Ay, eso es duro, eso es muy duro.
De esas...
Que sí que sabemos dónde trabajamos. Y que vamos a trabajar.
Sí. En la cual vamos camino a ser los próximos jubilados, ¿no?
Sí.
Pues no, yo...
Anda, que no nos queda ni nada.
Sí, por eso, porque cada vez que miras el calendario te dicen que un año,
¿un
más,
año más?
Es como el de esto de la zanahoria, ¿no? Del burrito de la zanahoria, que nunca llegas, pues esto es igual.
Pero di lo que te aflige, di, sí, lo que te aflige. Lo que me aflige. No lo pases, no sigues como un político.
A mí lo que me aflige es cuando me miro al espejo,
sí,
y veo... que este año, empecé el año, o sea, mi carta a los Reyes Magos era, y de momento lo voy medio cumpliendo.
¿Medio no? Puede ser. ¿Entero o medio?
Entero.
Bueno,
entero.
Le queda mucho año.
Con alguna, alguna amiguita me he saltado, no soy más papista que el Papa, o sea, soy humano.
No parlen de papes, que entreme el conclave.
Sí, eso te va a decir, que nos vamos del tema. Nos vamos del tema.
Bueno, la historia está en que yo empecé el año sin tomar azúcar ni nada de harinas, o sea,
muy
lo que
bien,
son
azúcares,
pastas.
Lo que son azúcares simples.
Correcto. Entonces, yo he visto que mi intención es perder peso. Era perder peso porque ya la verdad que la silla cuando me entraba aquí se pensaba que levitaba y no veían que estaba la silla detrás.
Sí.
Entonces yo lo que quería era, pues eso, al hacer este reto, no deja de ser un reto, el bajar peso. Más que otra cosa porque tenía fascitis plantar, que para quien la gente no sepa es un dolor en la planta de los pies que cuando te levantas de la cama, que eso mucha gente... a lo mejor lo tiene y no sabe cómo se llama así, que se levantan de la cama y está como unos 15 segundos con un dolor increíble que no puede ni caminar, literalmente, hasta que entra el motor en calor y poco a poco va desapareciendo, pero deja huella porque ese dolor es persistente. Entonces opté por bajar de peso. mi sorpresa, que no es que sea desagradable, sino he perdido volumen, me he quitado unas cuantas tallas, pero veo que el peso es el mismo.
Vale, pues eso es muy buena señal. Si has perdido volumen, te has quitado unas cuantas tallas y sigues con el mismo peso, posiblemente sea porque has sustituido la parte de grasa por músculo. Y la musculatura pesa mucho más que la grasa. Entonces, estás yendo al gimnasio, entiendo.
Sí, voy algún día que otro, entre semana. No, sin apasionamiento, no soy de estos que se lo cogen ahí, que están todo el día
Bueno,
allí.
También habría que decir para nuestros oyentes, porque tal y como se ha autodefinido Luis, os podéis imaginar a un ser sobrenatural. No, es un chico fornido, bien parecido. Y fuerte, o sea, no es una persona de estas que cuando camina retumba el suelo, no. Es un chico fuerte, fornidete, sí, que les, pues bueno, pues a los chicos se os pone tripita cuando llegáis ya a partir de cierta edad, pero bueno, sí, en tu caso, pues posiblemente sea por eso, o sea, esa ganancia de peso es porque si reemplazamos grasa por músculo, pues el músculo pesa más. Lo importante para nosotros cuando hacemos una dieta, lo decimos, no es tanto el peso, sino el perder grasa, no perder músculo, porque la gente que hace dietas sin control, sin darse un aporte proteico suficiente, muchas veces lo que la primera reserva de la que va a tirar el cuerpo es de las proteínas para convertirlas en azúcares.
Y luego, como experiencia personal de autodescubrimiento, porque claro, a raíz de como tú te vas privando de unos alimentos, ves a veces cuando te dicen, no, te tienes que quitar esto, te tienes que quitar lo otro, he notado como experiencia personal que ese dolor de fascitis plantar, no sé si tiene alguna relación con el azúcar o algo, pero me he dado cuenta que quitándome el azúcar de muchas cosas, e incluso he incrementado también, hablando del tema, la cúrcuma, productos que son antiinflamatorios de ámbito natural, ahora no me sale la otra planta que
jengibre.
Se suele... Jengibre, correcto. Al introducir estos productos, el jengibre y la cúrcuma, tengo que decir que como experiencia personal, ese dolor molesto que ya pensaba que era perpetuo, porque mi madre desde que los últimos 20 o 30 años, esa sensación, porque siempre que me ocurría a mí, me veía reflejado en ella,
claro,
he visto que haya desaparecido.
Vale. Eso es una de las cosas en las que siempre insistimos mucho en la clínica. No tenemos que asociar el envejecimiento a dolor, ni a patología de ningún tipo. Lo que estabas tú comentando de los azúcares, bueno, hay gente que no es consciente y no sabe que cuando hablamos de azúcares no solo hablamos de ese azúcar blanco que nos ponemos en el café o en la leche, ¿vale? Azúcares son los carbohidratos en general. Carbohidratos hay de varios tipos, los que se asimilan muy rápidos y los que se asimilan más lentamente. Entonces, lo que tú te has quitado son los azúcares de asimilación rápida, los que nada más los comes enseguida disparan los picos de insulina y hacen, ¿vale? Pues esos azúcares son eso, el azúcar blanco, las harinas, el arroz,
la
pasta que está hecha de harinas. Entonces, si recordáis, cuando hablamos de las teorías del envejecimiento, muchas veces hemos comentado que hay distintas teorías, pero que en realidad son todas complementarias. O sea, que el envejecimiento es una suma de factores. Y una de ellas es la teoría de la glicación de las proteínas. En castellano es que las proteínas se caramelizan. Por eso nosotros siempre decimos que la hemoglobina glicada, que normalmente solo la piden en analíticas para la gente que es diabética, para ver esos tres meses de referencia cómo ha estado ese azúcar, en realidad es un marcador de antienvejecimiento fundamental. Porque alguien que tiene una hemoglobina glicada alta es porque está caramelizando también sus proteínas. Entonces, la primera premisa, lo primero que cuando alguien nos dice ¿qué dos cosas harías, implementarías como para tener un envejecimiento razonable y saludable? Primero, ejercicio físico y además ejercicio de fuerza, musculación. Necesitamos que el músculo es uno de los motores de nuestro organismo que activa las mitocondrias, que activa la quema de energía. Si no tenemos músculo, no podemos convertir la energía de una forma adecuada. Entonces, ejercicio físico y restricción calórica. Y cuando hablamos de restringir las calorías, no hablamos de restringirlas de una forma aleatoria, sino eliminar carbohidratos simples, sobre todo. Entonces, lógicamente, eso sumado a que has estado consumiendo sustancias naturales, pero con efectos antiinflamatorios, como la cúrcuma, el jengibre, tenemos también la boswellia serrata. Por supuesto, si yo tuviera que decir que el antiinflamatorio, para mí el imprescindible son los ácidos omega 3, tanto el EPA como el DHA, el eicosapentaenoico, el EPA. Lo utilizamos más para inflamación sistémica de cuello para abajo, para inflamación generalizada de problemas de coagulación, de corazón. Y el DHA se utiliza más para problemas de cuello para arriba, para trastornos neurodegenerativos como antiinflamatorio. Pero es que hoy en día, por el tipo de dieta que tenemos, por el estrés, estamos, los ingleses lo llaman inflammaging, o sea, mezclan la palabra inflammation, ¿vale? Inflamación para nosotros, y aging, envejecimiento. Entonces, el concepto es inflammaging. O sea, tenemos un envejecimiento que nos inflama. Entonces, estamos sometidos a una inflamación crónica, silenciosa, de bajo grado, que es la que nos hace desencadenar a largo plazo esas patologías crónicas degenerativas. Entonces, en tu caso, una fascitis plantar, bueno, muchas veces las fascitis plantares son secundarias a espolones en el calcáneo. Supongo que te habrían hecho alguna radiografía para ver si tienes o no tienes un espolón en el calcáneo. Y bueno, las fascitis plantares son fastidiosas de solucionar. Sí que es cierto que cuando alguien pesa más, pues cualquier problema articular o músculo tendinoso se va a acuciar. Y hay que tener también muy en cuenta el tema del calzado. O sea, esas fascitis plantares suelen suceder en gente que tiene los pies cabos, o sea, lo contrario a los pies planos, que tienen mucha curvatura en el empeine. Y entonces esa bandilla, esa banda, esa fascia, esa parte de músculos, tendones que va recta, se queda tensa. Y entonces es doloroso. Hay que utilizar calzado que sí. Tenga un poquito de formita, que te encaje ahí. Y bueno, y eso, y antiinflamatorios y rezar porque es un proceso largo. Sí. Pero claro, si te quitas todo aquello que te inflama, mejoras tus mitocondrias musculando, pues estás haciéndole el mejor favor del mundo a tu cuerpo para eliminar todos los procesos inflamatorios. Sí. Sigue así.
Y aparte también recordar lo de la plantilla, fui a un podólogo también.
Claro,
en este
caso te daría una plantilla para, sí, claro,
para ajustar más.
Para ajustar la...
Sí, sí, pero sí. La suma de... Animo a la gente,
sí,
a que se
cuide, además,
en ese aspecto. Porque...
Además hay que hacerlo como tú lo has hecho, o sea, paulatinamente. Mm. No es de repente el 2 de enero vamos al gimnasio y estamos... No. No podemos conseguir que alguien absolutamente sedentario de repente vaya todos los días al gimnasio, porque además que el cuerpo no lo aguanta. Entonces hay que ir haciendo las cosas así. Bueno, pues tú vas yendo 2 días por semana, ves que te vas encontrando mejor, todo eso te motiva. Y ya te digo, y estás estupendo, Luis, ¿no? Sí que se te ha notado, pero ya te digo, se te ha notado, porque además es que no es que el pobre tuviera que perder 40 kilos. ¿Vale? O sea, no. Lo que quiere es envejecer, porque como ya ha cumplido los 25, pues sí, para ir hacia mayor, en mejor estado físico.
Yo animo a gente de mediana edad, que es lo que es la nueva juventud, ¿no? Porque antes la edad que teníamos, bueno, yo no tengo ningún reparo en reconocer que tengo 55 años.
¿Eres del 70?
Sí, del 70. En la edad
no sé por qué lo sé yo.
Ha sido rápido.
Ha sido, vamos, digo, no sé. Tengo una velocidad mental para las matemáticas.
Sí, sí. Pues resulta que nosotros cuando éramos pequeños, las personas que tenían 55 años, aparte de la estética de vestirse y tal, nos parecían súper...
Sí.
Mucho más desgastado. Luego...
Yo recuerdo a mi abuela, siempre abuela mayor.
Sí,
y claro, correcto. Y claro, y yo la recuerdo, mi abuela además, bueno, en aquella época se casaba la gente joven y tenía los hijos jóvenes. Sí. Mi madre a mí, yo soy la tercera, pues me tuvo con 29 años. Entonces, mi abuela que podía tener 49, 50 cuando yo nací. O sea, que mis primeros recuerdos de mi abuela con 4 o 5 años era una señora de mi edad y era una abuela. Era una abuela.
Y luego los avances de la ciencia, la disponibilidad de la gente, como empezando por el dentista, el ejemplo que has comentado hoy día. en aquella edad la mayoría de la gente le faltaba la mitad de la dentadura, sí, porque igual entonces, que ahora, en verdad, lo que pasa que
no, lo que pasa es que
tenemos el sustituto.
No, pero es que entonces sí que es verdad que a la que a alguien le molestaba una pieza se la arrancaban y punto, sí, pelota, sí. O sea, no se paraban a poder hacer un tratamiento, intentar salvarla, porque tampoco se conocía la importancia de mantener las piezas en boca para evitar el desajuste de todas,
sí,
las demás,
sí, ¿no? Por eso,
porque cuando nos falta una muela, por ejemplo, la gente no es consciente de que si le falta la de abajo, por ejemplo, la de arriba va bajando. Y entonces se va quedando esa raíz más al aire porque va bajando para ocupar el sitio, porque claro, no hay nada que la impida. Es lo que les pasa a los roedores, o sea, a los conejitos, y todo esto está todo el día rosegan, porque a ellos no les para de crecer los dientes. Entonces, si no, pues nosotros no, sí que paran, pero eso, al no tener un tope, pues van descendiendo o las piezas de abajo van ascendiendo.
A igual que a todos los oyentes, decirle que la dentadura, yo siempre lo comparo como ahora que estamos, se ha acabado la Semana Santa, como que llevas el santo, ¿no? Todos los dientes son todos los feligreses estos, ¿cómo se dice? Los costaleros, ¿no? Pero si llega un momento que te van faltando costaleros, llegará un momento que el santo irá donde tú,
sí,
sabes,
sí,
¿no?
Porque además cuando nos faltan piezas importantes, o sea, la boca está diseñada para hacer equilibrio.
Correcto.
Si nos faltan piezas de un lado, vamos a sobrecargar el otro, con lo cual vamos a acabar perdiendo también las del otro lado.
Sí,
aparte,
sí,
de que vamos a tener problemas en la articulación.
Por eso que es recomendable, yo en primera persona lo digo como usuario y padecedor de este problema, de que a la gente tiene que ir al dentista, en este caso.
Sí, ¿no? Y además...
a la clínica de Alicia, ¿no? A ponerse...
Bueno, la que sí me ha gustado, lo de la clínica de Alicia me ha gustado.
Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Para...
Hombre, a ver, es que desde que le has dicho que está estupendo,
claro,
que muy bien, le has animado...
Ya, todo para mí.
Y le has animado diciendo...
Los piropos tienen que ser recíprocos.
Claro que tiene buen aspecto, que,
claro,
que, no,
claro,
que no le sobran tantos kilos.
No,
pobre Luis.
No, pero...
Luis, directo, había venchado a Luis.
Sí, hoy... yo es que no
Luis,
lo he conocido.
Es verdad que habías tingut un augment gran de pes.
Eso es la menopausia, que sí, le ha afectado, sí, al chico.
Pero bueno, ayuda a la autoestima. Yo animo, sí, a las personas porque, claro, llega un momento que parece que estás en fase terminal. Como
bueno,
que,
pero es una cuestión de salud.
Claro,
para mí está sí, muy bien. Sí. O sea, y además nosotros también nos dedicamos a la medicina estética, pero para lo fundamental es la salud.
La salud,
y
además,
y,
verdad,
y bueno, y eso. Y cuanto una persona se hace mayor, cuanto menos pesa, sí, mejor, sí, para su sistema articular.
Y la salud de todos los aspectos, incluso, sí, el desenlace te lleva al mental mismo, ¿no? El,
claro,
sentirte,
claro,
bien, el,
claro,
sentirte,
claro,
tal,
no, es fundamental.
Es,
de hecho, se ha visto que uno de los factores que también afecta mucho a nivel neurodegenerativo son en aquellas personas mayores que no tienen entorno social. Una persona mayor aislada, que es lo que a mucha gente le pasó durante el COVID, ese tiempo de aislamiento fue terrible, porque perdieron mucho, o sea, aparte de que perdieron físicamente por el tema de no poder hacer ejercicio, de no salir a pasear, pero mentalmente, o sea, a nivel de... Hubo gente que dio un bajón muy importante.
Sí, sí.
Entonces, eso es también es muy importante en el tema del envejecimiento saludable, o sea, el tener una tribu.
Sí, sí, ese equilibrio, nunca mejor dicho, en todas las facetas de la persona.
Sí.
Buscar una afición común,
claro,
tener
vida
activa.
No, no, claro, y tener gente a nuestro alrededor que nos apoye, con la que compartir.
Es fundamental.
Compartir aficiones y dejar vicios, ¿no? El tabaco.
Eso, yo creo que eso ya lo damos más que por supuesto.
Sí,
no, sí.
Pero es bueno recordar.
Sí. No, es bueno recordarlo, ¿eh?
Sí, porque todavía hay por ahí gente fumando, sí.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí.
No, y lo que es más extraño es que hay gente joven fumando, que ellos sí que son conscientes, porque en nuestra época no éramos conscientes de lo perjudicial que es el tabaco. No, todavía no se tenían tanta información. Y esta generación, que sí que han crecido desde pequeños, súper informados, o sea, cuando ves que fuman, pues dices, jolín.
Ya, pero es que esa gran maquinaria de
publicitaria
le ha afectado. De hecho, fíjate si son inteligentes las tabacaleras en este sentido. Bueno, viven de eso y que harán, sacaron una nueva droga que es el,
claro,
Nus, que es una bolsita blanca que se lo ponen entre el labio,
sí, sí, sí,
y la
en
parte
encía,
en la encía
con nicotina.
Con nicotina.
Sí.
O sea, es que ya es Brutal, ¿eh?
Yo entré el otro día en un estanco de aquí de Villarreal que coincide que venden la Primitiva. Yo bueno, de hecho, cuando vengo a la radio es la única vez que tiro la Primitiva. Da igual que venga lunes que martes, ¿no? Y bueno, si me sale algo.
Bueno, y si vienes todos los días, ¿qué haces? Pues, cada día una.
Madre mía, no arruina, por eso vengo, me dosifico.
Claro, dosifícate.
Y había una chica allí. Ay, ¿usted ha probado no sé qué? Y yo, no, yo llevo 20 y pico años que no fumo y tal. Y me chocó, dice que, ¿qué quieres? ¿Que estás haciendo cantera, no? Le dije yo. Digo, pues sí, yo no creo que ya después de tantos años me vuelva a enganchar, pero no le dije, al final es una empleada, no le voy a decir, porque cada uno se gana el sueldo, pero.
Sí, claro, como puede.
Pero lo que estaba fomentando no es que compartiera.
Sí, lo que pasa es que como ufa en el ambit que ufa,
claro.
Es decir, allí el
mientras
que
no salga, stand, claro, mientras no salga a la calle,
que el 90%.
Que no, sí, el que entra a un stand, lo más fácil es que vaya a comprar tabaco.
Pero también como es consumidor de tabaco, también te digo yo que es como cuando te compras un coche, ¿no? Cuando coges una marca, te quedas con esa marca. No sé, yo cuando era fumador, a lo mejor eso que bueno, parece que esté fomentando el tabaco, pero bueno, cuando te daban otra marca de otro cigarrito y tal, pero tu cuerpo, tu
claro,
saliva, tu
boca, claro.
Correcto, estaba.
Yo tengo paladar para las aguas, fíjate.
Ay, yo también, es verdad.
Hay marcas de agua que no me gustan.
A mí hay una
nada.
En concreto que es la que me quita la sed.
Ah, mira.
Y es una marca en concreto.
Pues yo hay sabores de aguas que digo, no.
Sí, sí.
Que sí, que un placer, que estaría dentro del matí parlant y podrían hablar de cuánto
sí, cosa. Además es que estamos hablando de nosotros mismos.
Nuestra vida cual, es muy correcto.
Que con lo cual, oye,
no lo sé. Fácil.
Sí, sí, porque además a mí no me escucha nadie cuando cuento mis cosas.
Pero fíjate, es que el oyente es con lo que más identificado se siente.
Fíjate.
¿Eh?
Sí, sí, porque más
pues
o menos
nada.
No dejamos de ser reflejo de la sociedad, porque somos sociedad mismo. O sea,
sí,
que.
Sí, sí. Bueno, tú y yo somos reflejo de la misma generación.
También.
Habrá que diversificar
pero
un poquito.
Tú más joven, tú más joven.
Yo
que
más joven. ¿Tú de qué mes eres, Luis?
Yo de marzo.
Jolines, ¿de qué día?
27.
Te gano, yo soy del 1. Soy
del
mayor uno. Que tú, así que me debes un respeto.
O sea, eres Piscis.
Háblame
eres
de usted. Sí. Bueno, en mi familia yo soy Piscis del 1 de marzo, mi madre el 7 de marzo, mi hermana pequeña el 8 de marzo y mi hermana mayor el 9 de marzo.
Caray.
La ruina. La ruina cuando llegaba marzo.
O el feu jun el
no,
aniversario
no, no, no.
Cada un seu.
Cada uno el suyo, claro que
mare
sí,
meua.
Hombre.
Pues si haveré un escut així a esta població, és dir que som tots d'allò de dir anem a optimitzar recursos, el cap de setmana més pròxim, i se l'haverem fet tots.
Ai, no, i és que jo soy catalana i mi madre era de Barcelona, jo soc de Barcelona també. Cada una su tarta, su dia.
Sí. Bueno, yo voy a meterla en un compromiso. Bueno, ¿cuáles son, como buena catalana de Barcelona, qué son tus tres nombres? ¿Cuáles son?
Ay, los tengo que confesar. Yo creo que esto no lo sabe ni mi marido, ¿eh? Os lo digo en serio, porque en el registro civil sí que tuvieron el sentido común de ponerme solo uno, porque si no hay bastante carne de identidad para escribir el nombre. Y yo en realidad, o sea, soy Alicia, pero bautizada soy Alicia Esther María de los Ángeles.
Caray.
Bautizada en la Sagrada Familia. Tomé la comunión en la Sagrada Familia y estoy casada solo por lo civil porque mi marido no quiso casarse pero digo, si algún día me caso me tengo que casar en la Sagrada Familia. Porque claro,
en vez de veres,
claro sí. Yo tengo ahí mi historia religiosa.
Pues yo para contarte mi secreto, mi abuela es de Barcelona también y le puso, y mi madre es de Barcelona también y cuando recibió la partida de nacimiento para casarse, del juzgado número uno de ahí de Barcelona, que es donde estaba.
¿Se enteró entonces?
Y ponía Luisa Cristina Mercedes, y yo digo que tú que eras
la reina,
o
la
algo,
reina.
Eres de familia noble, no nos has dicho
sí,
nada.
Sí.
Y es que me enteré luego por tiempo que todos los que son nacidos en la ciudad de Barcelona, y me imagino que el resto de Cataluña les suelen poner tres nombres.
Sí, además normalmente te ponían uno de los nombres, lo elegía el padrino y otro la madrina, porque allí no es como aquí que los padrinos son familia, no, allí normalmente se buscan padrinos externos. La pela es la pela, un
sí.
Regalo más. Claro, porque
claro.
Si tu tía es tu madrina,
claro.
Pues ya te ha fastidiado.
Pues sí.
Entonces, normalmente yo soy Esther, porque mi madrina se llama Esther, y María de los Ángeles, porque mi padrino no pudo tener hijos y, bueno, tenía un hijo adoptado, pero si hubiera tenido una niña le hubiera gustado ese nombre, entonces me puso María de los Ángeles.
Sí, sí. ¿Y ya algún secreto más por confesar?
Bueno, si empezamos no acabamos. No. ¿Cuántas horas
lo guardamos,
hay de
lo guardamos?
Sí, nos lo guardamos.
Sí, nos ha afectado el apagón, de verdad.
Nos ha afectado, es verdad, porque no hemos hablado de mi libro, ¿no? O sea, no hemos venido, de salud, cero pelo. No, bueno, el tema de Luis nos ha venido un poquito.
No, pero me refiero que sí que es cierto que el apagón ha hecho que la gente, como no tenía disponibilidad del móvil, entonces la gente hablaba.
Hablaba.
Salían a los parques, a las plazas, a salir porque en casa.
Y los hijos adolescentes no tenían más remedio que hablar con sus padres. Ha tenido que ser curioso en las familias con adolescentes.
Sí, te se plantaban y digo, mamá, ¿fem algo? Y tú dices, ¿qué saben fer juntes, no?
Ya, sí. Y a mí también me crea un poco de curiosidad si se dispararon los ataques de ansiedad por no tener móvil tantas horas, ¿no?
Pues mira, no hemos tingut no hemos tingut noticia de res d'això.
Bueno, en las noticias sí que ha habido intervenciones de bomberos por crisis de ansiedad. Sí,
pero
sí,
porque estaban en el...
No, aparte de los de los ascensores.
Sí, no,
aparte
pero me
de los
refiero
ascensores.
A la juventud esa que tú, sí. Tú como padre que le quitas el móvil a tus hijos. Que,
no, bueno, le quitas el móvil, le quitas... Claro, el móvil, la tele, todo, claro, todo.
Y esa persona, no es la contraseña directamente, claro, del wifi, punto.
Y esa persona, los primeros 5 minutos... Ya notas tú que empieza a morderse las uñas, ya son los primeros síntomas.
Sí, como los animales de la jaula, ¿no? De un lado a otro.
Pero después de 12 horas, yo me imagino que más de uno...
Se acostaría, porque para no saber qué hacer...
Sí, sí.
No, a mes van a agarrar llibres, ¿eh? Van a començar a llegir.
Ah, bueno, en papel.
Pues, I els adults també van fer aquest exercici.
Pues, a ver si eso repercute en las próximas elecciones, ¿no? Si todo es informarla y dejan el Facebook y otros medios de comunicación que yo creo que son un poquito tóxicos, muy manipulables.
Eso te iba a decir, el problema es... Entonces, es que muchas veces la información no es la correcta.
Entonces, si la gente la pega por leer la prensa, bueno, y esto, algo bueno hemos sacado con el apagón.
Yo creo que también le interesa, creo, seu, porque hay cosas que son que tú, per la teua pura lógica, dius, això no es cert. Es decir, tú puedes decir lo que vulguis, pero ya comulgar en rodes de molins, ¿no?
Bueno, y ahora encima con lo de la inteligencia artificial, que te ponen vídeos
superrealistas.
Vamos, que tú ves la boca hablando y ves que está articulando esas palabras.
Pero nosotros aún tenemos ese ojo crítico, pero gente a lo mejor un medianamente más mayor o gente...
Ah, bueno, lo del ultritic. Encara mos enganyen, ¿eh?
Sí, no, sí, desde sí, luego.
No, todavía nos la cuelan, ¿eh? Nos cuelan alguna.
Yo, a mis hijas a lo mejor no les he enseñado mucho, pero lo poco que les he enseñado, y de vosotras, cuando veáis algo que os parece muy chocante, que parece hasta creíble, siempre les digo que cogen el Google, ya que lo tenemos acceso a mano, y que entren a cualquier periódico, al que quieran, al país, al mundo, a lo que sea. Y si esa noticia está reflejada ahí, porque si le parece tan impactante donde lo ha visto, tiene que estar reflejada en prensa seria. Y entonces, si ve que aparece, pues entonces...
Que se lo crean.
Que se lo crean, pero si no... Porque es que cada vez nos están minando y minando y minando. Sí.
Claro, pero ahora ve la part conspiranoica, que si algo es tan simple y tan normal, no sé, con que se ha tirado un cable, no digo, no, porque los extraterrestres han bajado, nos han colonizado, han aprovechado el apagón. Y tienes que creer, ya es que lo simple lo vols creure, ya dius, no.
No sé si leí...
Y ya dius, pues si te contan eso es que es totalmente lo contrario.
Si no, leí un artículo en El Mundo, creo que era, durante el mismo día, una crónica así en plan, para un periodista que se quedó también en un tren de estos, dice, si es que no hace falta rumores, dice, no había Facebook, no había móvil, no había nada... Y escuchando simplemente a los mismos pasajeros al final del pasillo del vagón, dice que si habían sido un incipiente al ataque de los rusos. Que no, otro que si eran los israelíes porque no habíamos comprado las balas. El otro que si el Papa, porque se había muerto el Papa. Y no de esto, el Vaticano ha movido hilos para que nos cortaran la luz. O sea, todo tipo de conspiranoides, o sea, en el mismo vagón. O sea, no hace falta que nos la cuente, que nosotros...
Sí, ya nos las inventamos.
Es nuestra vida tan monótona que ya nosotros nos las inventamos. Y...
Claro. Y nos lleven la llum, pues nos van a estar a tu ya la fresca y entonces, pues ya...
Sí,
exagerad.
El pensamiento es...
Que sí, ¿eh?
Que sí, que nos vamos ya. No nos mires así. Nos ha puesto mala cara, ¿eh?
No.
Estos pesados no se van.
Escapilla, ha pillado a dos con la lengua larga.
¿Verdad?
Sí, no con el vagón
será,
largo.
Será el marzo del 70 que tiene algo.
Sí, sí, eso será.
Algo será.
Luis, gracias por haber vingut.
A vosotros.
Y Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo, muchas gracias por haber estado.
A vosotros.
Not worth a damn till you can say I am what I am.
Molt bon dia, Panderoleta.
Molt bon dia, Susana. Com estàs, carinyet?
Pues contenta de veure-la. Jo quan la veig sempre pense que vostè té algo que contamos, no?
Ui, després de lo que ha passat en estos últims dies, dime, vaig a veure què me conta Susana, perquè la ràdio va quan va, eh? Li vaig enterar-me en persona a veure què me conta.
Dubtes que té vostè per si puc anar a aclarir-li-les.
Ui, jo com a molt anècdotes. Perquè, tu saps com em vaig enterar jo que es va morir el papa?
Ah, per exemple, anem a...
Ui, estàvem les meves amigues i jo, i Maria Gracita, perquè estem sempre allà en el llaurador, que és a ple de palomes i de cagueres. I és raro el dia que no mos caiga una caguera al cap alguna, saps? Però a Maria Gracita mai li cau ninguna, saps? I li va caure una caguera al cap. Mare meva! Diu, això té que haver passat algo molt fort, quasi que un miracle, saps?
Anda.
Perquè perquè li caiguera d'ella. I tu vam arribar a casa i mos enterem en aquest moment que s'havia mort el papa. I això era un missatge, com si fos l'Espíritu Sant.
Vostè que està denunciant que n'hi ha una plaga de palomes...
Home!
Clar, perquè jo tot el que vostè me diu sé per sé que va en segons intencions.
A mi m'estranya que és de Vox no hagin dit encara que perquè els llauraos són negres. Saps? Perquè, vamos, n'hi ha de cagueres ahí per parar un tren.
Sí, sí.
Jo digué, és raro que no vaig a la policia a demanar els papeles a ells, saps? Com a labradores immigrantes.
No, no, per la cantidad... A veure, vostè està denunciant l'explotació que hi ha en el camp, les cagades de palomes... A veure...
Tu saps què passa? Abuelets que estem allí?
Que una persona donar
un paraguí a cada un, per almenys.
Una persona quan se fa major té llicència per tot,
Ai, jo? Per almenys l'alcalde que mos doni un casco o algo. Ja que anem a passar per...
Bueno. Panderoleta, però lo que la culpa de que n'hi hagi una plaga de palomes també és de l'alcalde.
Clar, pues claro. Però de què té que ser? De Sánchez? Ja té prou la culpa a Sánchez de no haver anat a l'enterra del papa que per això seran a la llum.
Ah, collins, titular. Apagón... en la península ibèrica, culpa Sánchez.
Ai?
Castigo divino.
Pues claro, ¿de qué tiene que ser, si no?
Por no haberle presentado respetos al papa, ¿no?
Mira com els Estats Units no seran a la llum, perquè van anar el tramís allí. Mira que li va pegar de volta i mitja.
Ah, collins.
Li va pegar de volta i mitja
que vostè, en el fondo, pensa que ha sigut un càstig diví.
Claro. Càstig diví? O és que han contratat a Bart Simpson en alguna central d'estes, perquè, vamos, me se puse impossible. Perquè conforme vas escoltant...
Ah, vostè sap que hi ha per les xarxes així en TikToks que diuen que Bart Simpson ja en un capítol fa poquet va anunciar i s'apagó, no?
I no, també treballava en la central nuclear i la que va liar. És un perill, home.
Una cosa.
Dígame.
On la va pillar vostè l'apagó?
Ah, me va pillar tava el vàter. I no va la bomba de l'aigua. I li vaig dir a la meva filla, pugem després d'aigua, perquè en una sé si n'hi haurà prou.
És dir, la va pillar a bon puesto, no?
En el trono.
Però tenia... vostè que se va alumbrar ixa nit, és dir, des de què va vindre la llum? Què tenia? Tenia piles, tenia radiet?
Totes les ciris... Bueno, tu saps les preveses que hi ha anat? Vamos, ¿Tú has visto la Semana Santa cuando traen a la Virgen del Rocío? Que ni en 2000 siris.
Claro, claro, claro.
¿Me casaré igual? Hombre, es bomberos cada dos o tres preguntaban. Panderoleta, vayan cuidado que eso no irá al aire. ¿Y esa casa de agua? ¿Tú sabes que estás iluminando a todo el barrio? Hombre, el veí del costa, por favor, apaga algún siri que yo treballe de matí. Estoy todo deslumbrado.
Es decir, que vos sí que va a tindre llum de siri, ¿no?
Uy, de siri. Uy, todo el barrio venía allí. Enseguida van a hacer festa.
Yo he visto una foto, y además se ha pasado, no es algo que no sapiegue o ha fet, a mí una foto de que se está haciendo una tortilla en dos siris y le contesten, te cago el got y fas una ouija.
Uy.
Coses molt bones.
Coses
molt bones. Gent que ha fet un TikTok dins dels ascensors.
Uy. Sí, això del TikTok, tu imagina, dices, vamos, al final tengo que hacer las seves necessitats perquè...
No, però ha sigut algo que per algun moment vam tots tornar a pensar en el que va ser la pandèmia, però al revés, perquè està bé. En les radiets al carrer, tots en corrillo. A la fresca, més gent que mai. Xiquets en bicicletes i en pilotes, anys feia que això no veia.
El parc se pegava per el columpio, tu, n'hi havia escoles, ahí, n'hi havia 50 per cada columpio. I la gent parlava, saps? Hi havia més ruïda en el llaurar que habitualment en els mòbils perquè que vagis a un convent. No se sent ni un alma. Vaja. Que allà ets. I se sentia un rum, 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 rum. I no sé.
Vostè que té la cuina de gas o de llum?
Jo de gas.
Ui, que bé.
Perquè és l'única manera de
veure el
butanero. I el termo també de gas, perquè si anava més a menys
el butanero. Ah, però clar, si puja en piso, també no li puja l'aigua.
També, per això li vaig dir a la meva filla que me pujarà dos pols d'aigua.
Claro, és que estem agarrats per totes parts. És a dir, menys mal, que els cossos i forces de seguretat de l'Estat van estar molt al tanto que és el que se té que fer. És a dir, els funcionaris estan pel servici públic.
Pues sí, si no fora per ells, que haveren fet la majoria de la gent. Aunque n'hi ha alguns funcionaris que no van a treballar, també tenen que dir-te.
Ah, collins.
Ai.
Què també s'ha enterat vostè?
Ai, Pau, que no va. Vamos, és l'herbe nacional. Quasi n'hi hauria que vulgueren anar al banc a cobrar el mes, si no, I estarà en les Bahamas, per exemple.
Va sentir vostè l'entrevista?
Ai, sí.
I què li va aparèixer?
La Dora, l'exploradora. Pues sí, me va aparèixer... Jo veig que encara no t'han tancat a la presó, tu, perquè tu eres la responsable, ho saps, no?
Però, anem a veure, això és un mitjà de comunicació, és a dir, nosaltres no li tanquem la porta a ningú que vinga a dir el que li passa. Ojo, documentat.
Home, és que si no sé què vaig a veure jo a la celda 212.
El que passa és que... No sé, a voltes hi ha gent que ho sap, mitjans que ho saben i no ho diuen.
Perquè a lo millor l'hauran vist per el carrer, que l'hauran vist a la cafeteria, diu, això és que se n'haurà anat a almorzar. No? Sí. Perquè quan moltes vegades vas allà al funcionari i ficar a huelvo, saps?
Ah, claro, claro.
I quan te s'ocorris que has sentat a esperar-te, menys mal que este home no estava en la ventanilla, si no...
O que poden arribar a pensar que aquesta persona...
Tu imagines els esqueletos que deguen haver ahí a l'altra costa de la ventanilla, Este se sentó aquí, des de quin any està això? Diu, este se sentó aquí a esperar al funcionari des del 2010, per exemple. Campeón.
Sin embargo, clar, això, el fet de que passe i que siga notícies perquè és un fet aïllat.
Ai, ja no sé, però en el llibre de los récords segur que té que aparèixer, és també.
Perquè, clar, no és d'un dia ni de dos...
Home, i tant. Estava el calendari roman encara. Imagina't. Pues mira, jo crec que té que... La llàstima que l'hagin pillat al pobre home. Però té que ser avui dia un héroe en Espanya. Perquè sempre se valora el que jode Hacienda, el que defrauda Hacienda... A tots això són, hasta fa molt poquet, tots eren héroes.
Ai, vaja.
L'entrevista era el Mario Conde,
sí, sí.
Que és el major moroso d'Espanya. I el tenen ahí idolatrat.
Sí, en este cas el que passa és que el secretari general del sindicat de bombers i policia va dir, ojo, nosaltres...
També són funcionaris?
No, és més, en la nota de premsa posava que ells també han demanat documentació sobre la situació d'aquest funcionari, perquè ell treu la cara per aquest funcionari. O sigui, perdó, per els funcionaris,
clar,
en general.
Perquè representa a tots. Però és normal que al final que una persona tinga que corrompir a tot un col·lectiu. Ja de per si el funcionari té mala premsa, anem a ser sincers. Ja la prometa aquesta que fem de la ventanilla i tal, qui no ha anat alguna vegada a algun puesto i s'ha trobat, ara vuelvo. Jo digo, si me voy ya no vuelvo yo tampoco.
Però... cada àrea té un responsable que normalment sol ser un polític, que té que saber qui complís i qui no complís, i el que no complís ho té que denunciar. És dir, al final responsabilitat és d'aixòs que a nosaltres li votem i que tenen que saber com tenen els seus treballadors, o els seus treballadors, els treballadors de tots, perquè ells tenen que velar per la ciutadania. És a dir, si tu tens un encarregat en una fàbrica i no vas i no fitxes, l'encarregat això ho dona...
Té que donar part.
Clar, doncs és el que ha fet, en este cas, Dora Saura, que és la regidora de Cultura. Perquè hem de dir, perquè clar, el que dia la nota de l'executiva provincial del Sindicat de Policies i Bombers és que no són tots iguals i que aclarirem ben bé qui era, i que ells, a més, han estan en el cas, també, és dir, t'estan demanant responsabilitats a qui tinguin que demanar-li. Dora Saura, el primer que va fer va ser anar al juzgat, és el primer que va fer, i després així ja ha fet les declaracions públiques, perquè...
Jo me'n recordo que no sé què, en un congrés d'estos que parlava una de vos, que va dir, aquí hi ha un funcionari que no va treballar.
Sí,
en a un... millor seria això el que va destapar.
En un pleno municipal.
En un pleno municipal, d'issos.
Fa un temps que li va fer aquesta pregunta. Però li va fer la pregunta a l'alcalde de si li constava que hi havia un funcionari públic que no anava a treballar. L'alcalde va dir, a mi no me consta. Però quan ho va dir la regidora de Vox, anteriorment, la regidora de Compromís ja ho havia denunciat. Això és, crec que la regidora de Vox ho fa sobre el mes de febrer, i la regidora de Compromís sobre el mes de desembre ja ho ha posat, ho ha portat on ho té que portar.
Jo estic a Vilatxant ara, perquè en la... Com li diuen a la Rubia del Compromís, la que mana?
Maria Fajardo.
La Maria Fajardo també farà mig any, o per ahir també, no sé quin escàndalo va haver, també lo de la basura era, o no sé què, que va ser ella la que va donar cara, i al final va ser, bueno, nosaltres que acabem d'entrar... Lo que no me recuerdo de qué era. ¿Te recuerdas tú de algo de eso?
Pues...
Que la vas a entrevistar, digo, que le vas a hacer una pregunta. Digo, estoy casi en directo y voy a hacerte una pregunta.
Claro.
Y no me recuerdo. Y yo no sé si ahí entra de este partido de coalición y se está trobando todos marrons y damunt son ellos que tienen que donar la cara, damunt.
Bueno, en este caso no recuerdo ese momento en concreto de María Fajardo, però sí que això és públic i notori, que l'altra regidora de Compromís, que ha entrat en coalició i està en Cultura, ha vist una irregularitat i ha fet el que té que fer, denunciar-lo.
Claro.
Perquè al fi i al cap, nosaltres el que volem és que el que no estigui clar, que se denunciï.
Home, i més que són diners de tots.
Clar.
Ja mos queixem ja de que no mos arreglen la cera, ni mos arreglen res, perquè vaig regalant sueldos, com si fos el cafè de Nescafé, i sí. ¿Tú chugues al café, Ise?
No.
Yo mira que ven café y no me la toca más res. Me caché la... Pues vas a tirar un currículum. ¿Tú crees que me agarrarán hacia el ayuntamiento? A ver, uy, ya se habrá acabado el sorteo ya, Ise, ¿no? Ya no ni habrán más sorteos de sueldo.
No, vostè, para entrar de funcionaria, te ganará un concurs públic.
Ah, ¿también?
Sí, te que hacer una oposició.
I el 1, 2, 3 no puc anar?
Ja no, ja no existís.
Ah, ja no existís.
En fi, tal volta tinguerem que prendre nota, i bueno, i quan algo no està bé, denunciar-lo tant a un toca, com en este cas ha fet Dora Saura, que per lo vist i per lo que ella ha dit, ella creu que a partir d'ahir ha tingut represàlies i que li estan fent un poc la vida impossible.
Pues les persones de bé no tenen per què fer les represàlies. Qui li està punxant i li està d'això és com la vida misma, és com los matones de pel·lícula mala, saps? Isos que van amenaçant i tal és perquè tenen més por, isos, és que amenacen és perquè tenen més por de lo que poden perdre que lo que pot perdre esta dona, que al fi i al cap esta dona me pareix que és mestra, no?
Sí, no, ella té una carrera... És dir, i és més, és que ella és funcionària.
Per això.
Ella, al ser funcionària, no entén que ocorrisca això. I, de fet, nosaltres traiem l'entrevista i, bueno, té un fum de descàrregues. El que passa és que després ha passat tot això, mos anem a la ràdio, mos ha tornat, i hem tingut un guirigall així, que pa què? Bueno, un guirigall no, un silenci.
Un silenci administratiu, d'alguna manera. A veure si t'han tallat el cable i sos punyeteros.
Ai, no ho sé.
Però a dir-li a la mina si que tu t'han tallat l'antena.
Jo, allà seria molt conspiranoico, perquè que li tallen a tota la península ibèrica i part d'Europa ja...
Ai, qualquera, perquè no s'entere ningú. Perquè no s'entere ni sos del Congrés Europeu, del PP. Dirà, ahir en Villarreal també hi havia alguna movida rara.
El cas és que el que diuen en l'executiva provincial, en el sindicat, diuen exactament que és important recordar que el funcionari al que se li fa referència ha desenvolupat el càrrec de regidor almenys en una legislatura dins el mateix ajuntament. A més, fins la data no s'ha publicat oficialment la compatibilitat càrrec que ha sigut requerida per a que puga compaginar l'exercici del seu càrrec amb la corporació de dret públic que ostenta amb una funció com a funcionari. És a dir, ells també han demanat la documentació que avui encara no li han donat. Què li pareix? Això és com una sèrie de Netflix, eh?
Ui.
La realitat supliera la ficció, no?
Pues sí, la veritat és que sí. I mira que és un poble... una ciutat xicoteta, que no és que siga res d'especial. Però això saps que te dona a entendre? Que les majories absolutes, igual que siga del color que siga, no són bones. Sempre té que haver la mosca cojonera al costat, que t'estira el pèl dels ouets. Quina expressió més ordinària m'ha donat quan tens jo ara mateixa. Però la veritat, té que haver algú ahí perquè te faig apuntar. Aixina que tots estos que idolatren a Trump i a tots estos li donen majories absolutes, tot això és roïn, a la llarga. N'hi ha ben joc, que per cert, no el vaig veure jo disfraçat de cardenal. No, una manera Roma, ell, perquè conté tots els disfraces, i jo estava mirant-lo i li deia a les meves amigues, mireu ahí al costat de l'ataúd, que segur que està ben jo disfraçat de cardenal, perquè conté tots els disfraces. I si no, mireu la guàrdia romana, que fa poc portava el tratge de romano, saps? No sé, és que com li agraeixi de tot, aprofito el moment per dir-se-lo.
Vostè l'ha vist, no?, disfressat.
De cardenal, no? Jo dic, però segur, algú li ho haurà enviat el regal, El Rocco Varela li haurà enviat el tratge, que jo ja no l'utilitzo, per si queres ir a Roma un dia.
Estic mirant les fotos que me van enviar i té raó vostè, eh?
Ui, té tratge de cordobès. Té tratge de... A veure, aquesta foto que mire bé. Espera que me fique les lentes. Tardaré una miqueta perquè me tinc que ficar les lentes. Ai, de què va vestit? Oi? Va vestit d'ell? No va disfressat? És l'única foto que li ha vist que va vestit
normal.
Sí,
no, perquè com vostè sempre diu que... que va...
Sempre va disfressat, és mentida.
Va disfressat. Jo li ensenyé fotos que ell va vestit en...
Jo l'he vist de passionari, portant la creu, portant de romano, portant de cordobès.
És que un alcalde representa el poble.
Marcant paquet en el Sabagüeix. No sé, jo l'he vist de tot. Jo dic, vaig a mirar a veure si ha anat de representació de Villarreal, disfressat de cardenal.
En fi, dubtes aclarais on té algun altre?
Jo ja ho tinc tot aclarit, ja.
Està vostè.
Entonces tu vols dir-me que l'apagón no pot ser que siga per culpa de Sánchez, entonces, per no haver anat a l'enterro.
Del papa?
Del papa. Bueno, aniré a enterar-me ahí, aniré a enterar-me en Radio 13 i totes aquestes, que segur que m'ho he contentat allí.
Pues, Panderleta, gràcies per haver estat.
Adiós, guapeta, aniré, vaig a fer-me un bermudet.
Pues ja saben, si volen més, el divendres, com no, a les 12, tornem a escoltar-nos.